al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana un dia més. Soc la Mar Puerto i avui comencem el programa parlant del sector del comerç. I ho fem, doncs, explicant un cas en primera persona, coneixent una història de primera mà. El sector del comerç a Catalunya està cremat. Així de taxatiu s'ha mostrat Antoni Cañete, el president de Pimec, durant la cimera del comerç de Catalunya que s'ha celebrat a Vic, a Osona. Les principals preocupacions del sector, diu, són la falta de relleu generacional, però també l'excessiva burocràcia. A més, la dificultat per trobar persones que vulguin treballar, també es barreja la reducció de la jornada laboral plantejada pel govern, una mesura que qualifiquen de populista, i des del sector no veuen amb bons ulls perquè moltes vegades es tracta, diuen, de petites empreses amb dos o tres treballadors i és molt difícil, doncs, poder ajustar. Avui volem parlar amb el Manel Lleràs, que és el propietari del forn i pastisseria Lleràs de Lleida, un negoci familiar, i volem que ens expliqui, doncs, la seva història, si realment també opinen que el sector del comerç està cremat, tal com diuen doncs els altres testimonis, no?, i les altres persones que viuen això en primera persona, i que ens expliqui, doncs, una mica això, si falta relleu generacional, des de quan tenen aquest negoci familiar. De tot això en parlem amb ell. Manel, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, un negoci familiar és una molt bona feina, però alhora suposo que també deu tenir les seves parts una mica més fosques, no?, i les seves dificultats. Vosaltres, o tu concretament, no sé si ho comparteixes amb algú més, com ens explicaries la teva experiència personal entorn a una feina com aquesta?
Bueno, un negoci familiar, en principi, el que té és moltes satisfaccions, aquesta part positiva. I vull que comencem aquesta trobada amb aquest missatge positiu de que realment un negoci familiar darrere hi ha moltes experiències i hi ha molta història darrere dels negocis familiars. Hi ha una tradició que segueix darrere d'any. Jo sóc la tercera generació, amb la qual dins del meu barri aquest comerç és un comerç dels primers que hi havia en aquesta zona, amb aquest barri que als seus inicis era més de la perifèria de la ciutat i ara ja està integrat completament a lo que sigui el mateix centre de la ciutat, no? Però són comerços, són establiments, són negocis que al seu dia eren els primers que hi havia en aquell barri, no? I han passat més de 60 anys, 70 anys moltes vegades, i segueixen sent aquest punt de referència amb el qual moltes famílies s'identifiquen amb aquell negoci, perquè moltes generacions d'aquelles famílies han vingut a comprar, en aquest cas és el pa, amb el meu establiment, no?
Exacte.
I per tant, és una satisfacció perquè tinc aquest punt de referència dins de la història del teu barri, de la teva ciutat, no? Sí que és cert que cada vegada més és més complicat, cada vegada més ens ho fiquen molt difícil per poder continuar, i als petits empresaris, als petits comerços, no s'ho fiquin, la veritat, que és molt difícil. I això té les derivades de que després les següents generacions veuen aquestes dificultats i a lo millor no aposten per seguir aquesta tradició i s'estimen més un tipus de vida més tranquil·la i no tan obligada com la que tenim ara en aquests moments, que moltes vegades, en vez de disfrutar del dia a dia, a vegades el que t'acaben és l'administració amargant els dies, perquè és que quan no tens que fer una cosa, tens que fer una altra, quan no tens que complir una normativa, tens que complir en la següent.
Clar, perquè Manel, com ha canviat tot des de que va començar? Dius que ets la tercera generació, no? Suposo que doncs serien els teus avis, no?, els que van obrir per primer cop el negoci, i tot haurà canviat moltíssim, no?, encara que es tracti d'un forn, d'una pastisseria que doncs sempre es tenen allà, no?, i sembla que no canvin, però ara parlaves d'aquests moments més difícils. Com ha canviat tot des de que doncs ho vas heredar fins ara? Quants anys portes tu treballant en aquest forn?
Pues mira, jo en tinc 61 i porto treballant de manera directa des dels 21 anys.
Tota la vida.
Tota la meva vida laboral. I abans, mentre estudiàvem, molts matins abans d'anar a estudiar, pues, bueno, baixant a baixar a l'obrador i fèiem alguna cosa de feina, eh? Des d'anar a buscar els cafès per als treballadors, fins a ficar panets en sacs perquè el repartidor ja els tingués preparats, en fi.
Clar, i suposo que veies també com treballaven els teus pares, com treballaven els teus avis, i hauràs pogut veure doncs, aquests canvis també que han anat passant, no?
Sí, sí, han fet canvis en tots els sentits, eh? I no pot ser d'una altra manera. Al final el comerç se va adaptant contínuament des de fa mil anys a les circumstàncies del seu entorn. Han canviat nosaltres la manera de fer, però també ha canviat el nostre consumidor també la seva manera de fer, de comprar. I, per tant, jo he vist una evolució molt, 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 molt gran amb aquestes tres generacions de com s'ha comportat els consumidors des de les típiques, en el meu sector, eh?, que guardaven les bosses de pa d'un dia per l'altre i cada bossa tenia el pa que tenies que portar, i el 90% de la manera de la venda que fes era amb una comanda ja feta abans per part del consumidor que deixava la seva bossa de pa de tela, no? Deixa'm fer un parèntesis. Uh-huh. Faig una defensa molt gran de la bossa de pa de tela de tota la vida. S'havia de tornar amb aquest sistema. Ja han fugit del plàstic, però encara haurien de fugir inclús fins del paper, per d'una manera, no? I la típica bossa de tela, aquesta que se reutilitzava de manera contínua, que ja sabies que el teu client era aquell, ja no perquè tingués el nom, sinó perquè el dibuix de la bossa era determinat i sabies que aquell dibuix era de la senyora no sé què, i aquell altre dibuix i color de bossa era de la senyora no sé quantos o del senyor Pepet. Tornem amb aquestes tradicions que eren bones abans i seguissin sent ara la sostenibilitat del nostre territori i del planeta, eh? Mm-hmm. Tanco parèntesis i seguissin amb aquest tema de l'evolució. Ha fet que avui és tot el contrari, potser hi ha un 10% de producte que està encomanat i l'altre 90% que es ven, però es ven fora de comanda. La gent ja està acostumada que té tots els puestos, tot i que et vingui a tu de manera continuada i estigui client teu, sap que trobarà pa, però no va tindre potser aquest gigant de l'obligació de que li encomano el producte, no? Tot i que ve cada dia.
I si parlem, per exemple, de la principal dificultat que trobes en el dia a dia, abans al començar, deien, no, dels principals problemes amb els quals es troba doncs, el sector del comerç a Catalunya, no? Aquesta falta de relleu generacional i també doncs, l'excessiva burocràcia que molts cops es demana. Això tu ho posaries també com un dels principals problemes o posaries, per exemple, d'altres com a persona que ho viu en el dia a dia?
Mira, sí, n'hi ha altres també, però està clar que l'excés de burocràcia, que moltes vegades l'administració no és conscient de la multitud de burocràcia que està ficant sobre les petites, les micro i els autònoms en aquest sentit. Perquè cada departament, cada ministeri, cada part de l'administració té la seva pròpia burocràcia, té la seva pròpia normativa, diu que l'has d'aplicar. Moltes vegades darrere d'aplicar una normativa també hi ha al mateix temps uns controls que has d'anar fent, una burocràcia, cada normativa te porta amb una sèrie de documents que tens que anar omplint, i això, en vez d'anar-se eliminant, amb el temps va augmentant. Cada vegada tens una normativa nova que requereix uns controls nous, unes documentacions noves, més paperassa, més dedicar part del teu temps que el tindries que dedicar a vendre o a fabricar, en aquest cas el pa, a gestionar tot aquest tema de la burocràcia que a poc ens estan omplint, però és un no parar i a tots els nivells, eh? Des del nivell de comerç al nivell de sanitat i salut, és que al nivell de laborals, si no picos laborals, animem... Clar, hi ha molta normativa que té. Jo no dic que no hi tingui que ser, que sigui... Jo l'únic que dic és que al final ens obliguen a dedicar molta part del nostre temps a gestionar tota aquesta normativa, a gestionar tota aquesta paperassa. Moltes vegades no estem molt capacitats, per tant, hem de traslladar aquesta feina a una gestoria o a un agent extern que ens faci aquesta feina, amb la qual també suposa un cost econòmic més per la petita empresa. I moltes vegades l'administració, ja no dic que sigui amb mala fe, no és conscient de que cada vegada dediquem menys temps a fer la nostra feina, la nostra activitat professional, per dedicar-la a fer aquesta part més administrativa que abans no teníem i que ens merme competitivitat. No perquè no es tingui que fer, però no sé en quina manera l'administració tindria que ser conscient de que carregar tant a les petites empreses amb tota aquesta burocràcia el que fa és que siguin menys competitives, que siguin menys atractives pel relleu generacional, perquè cada vegada és un obstacle més que tens que anar superant, i cada vegada tot això significa moltes dificultats i segons quin tipus d'aliments, doncs, bueno, a lo millor diuen, bueno, però jo ja...
Clar, ja no hi ha capacitat. Més, clar.
És cert que l'administració tindria que regular amb dos baremos, bàsicament perquè són diferents. Tractar la microempresa amb unes normatives molt específiques, molt senzilles de poder complimentar, però per la raó que som petits, de que no tenim estructura, si ens fas fer una estructura paral·lela per poder suportar aquesta càrrega de gestió de burocràcia, és un cost també econòmic molt alt pel percentatge de facturació que té aquella microempresa. I diria que aquestes dues normatives, que la gran empresa, les empreses, tinguin unes obligacions, però les petites no podem tenir, ni que sigui un nivell més baix, no podem tenir el mateix nivell d'obligacions que tenen les empreses grans, perquè no tenim aquestes capacitats per poder afrontar tots aquests reptes com tenen les grans empreses, que tenen departaments propis per gestionar aquestes coses.
Clar. I tu, per exemple, Manel, en el cas de la pastisseria Llaràs, tindràs relleu generacional després de tu o no? O s'acabarà aquí? Serà la tercera generació i definitiva?
No, sempre dic en broma i prenc aquesta llicència que la següent generació de casa meva sigui a la Caixa. perquè no, els meus fills ja...
En aquest cas ja no continuaria la saga.
No continuaran, clar, perquè han vist una altra oportunitat de laboral, però de tota manera jo reconec que moltes vegades quan veuen a casa aquest excés de sacrifici, aquestes hores de dedicació que tens que dedicar perquè pugui, moltes vegades perquè pugui ser rendible, perquè moltes coses no les fiquem a la nostra esquena, és a base d'hores, perquè si no faríem moltes vegades rendibles els negocis, no, i dediquéssim molt temps amb ells, no? I a més afegissin moltes vegades els problemes que vas trobant en el dia a dia i que cada vegada són més grans, des del tema de finançament, des del tema aquest de burocràcia, que és horrorós, i torno a repetir, l'administració no és conscient, no ho és, perquè els directors generals, les conselleries o els ministres tenen secretaris d'estat, que a la seva vegada tenen directors generals, que a la seva vegada tenen secretaris del ministeri, que a la seva vegada tenen gestions de caps d'àrea, que a la seva vegada tenen equips tècnics, que a la seva vegada tenen aquests equips tècnics secretaris, tenen una mala estructura del petit, per això que no són conscients de lo que significa ficar moltes càrregues, moltes vegades administratives o burocràtiques, amb un nivell de microempresa, i el que té que solventar això és el propi empresari, no té aquestes capacitats, no té aquest temps moltes vegades que dedicar, no? Això què vol dir? Que moltes vegades traus aquest temps per poder complir amb les teves obligacions de la família, d'esta casa, perquè tu tens un establiment que el tens que tindre obert i donar un servei al públic, o tanques hores d'estar obert al públic o t'emportes la feina a casa i intentes gestionar tot aquest tema fora d'aquest horari.
I és el que acaba passant, no? Que quan és un negoci propi sempre t'emportes la feina a casa. Vosaltres heu notat, després de la pandèmia, un canvi també, per exemple, amb l'augment dels costos que hi ha hagut els darrers anys, també, per exemple, els preus competitius que tenen els negocis doncs, més amplis, no? Els de les grans superfícies, en comparació segurament doncs, al comerç més de proximitat. Això us ha afectat també a vosaltres en el forn?
Ens afecta el fet de que nosaltres, per poder cobrir costos, tenim que ficar uns preus per poder cobrir aquests costos. Si l'administració ens carrega amb més burocràcia, jo abans t'ho he dit, ja part de la burocràcia que la puc fer jo perquè me l'emporto a deshores, que mal fet, però és el que puc fer perquè si no he de tancar la botiga per poder fer aquesta part de burocràcia, la idea de gestionar a través d'agents externs, amb la qual jo té un cost econòmic que me fa que sigui menys competitiu perquè tinc que ficar els meus productes pues, una miqueta més cars perquè aquest cost abans no hi era i ara contínuament hi és, i de manera continuada i de manera progressiva amb augment, cada vegada més, perquè cada vegada hi ha més burocràcia. Totes aquestes normes, ja no t'ho dic jo, de si ara la reducció de jornada, pues bueno, al final ens fa ser més competitius als petits, els nostres productes acaben sent més car, ens costa més competir. Sí que és cert que en el cas de l'alimentació, en el cas meu, competim molt per qualitat, no tant el tema de preu, però sí que és cert que els costos ens fan que fiquem uns preus que estan molt per sobre de lo que pot trobar un consumidor en un supermercat. Mm-hmm. Les qualitats són diferents, eh? Però jo m'agradaria donar la meva qualitat, molt bona qualitat, i a més amb un preu el màxim d'acurat possible. La qualitat la dono molt bona, però l'administració no em deixa ficar un preu el més acurat possible perquè tot ajustant-ho molt, acaba tenint un preu que és molt, molt més car, molt desproporcionat en comparació amb altres competidors.
Uh-huh. A més, a Lleida, últimament no estem veient la situació del comerç també, no? A tot Catalunya, però especialment a Lleida, que és d'on sou vosaltres també, perquè hi ha locals buits i també negocis que acaben baixant la persiana i que ja no tornen a obrir. A vosaltres us ha passat alguna vegada això d'haver-vos de plantejar baixar la persiana i qui sap si després podreu tornar a obrir o no?
Bueno, nosaltres anys enrere havíem tingut 8 botigues, avui n'hi tenim 2 només. Hem anat tancant establiments bàsicament per aconseguir tenir una rentabilitat al negoci. A mesura que ens ha anat augmentant la burocràcia de tenir tant establiments, era molt difícil gestionar-ho des d'una visió de microempresa. Vam decidir anar reduint també el tamany de la empresa per treure rentabilitat, perquè se'ns feia molt difícil gestionar el volum de persones, gestionar temes de baixes, d'absentisme laboral, molts temes que ens acaben afectant com a microempresa, que una empresa gran potser ho pot gestionar d'una altra manera, però una petita microempresa li és molt difícil gestionar absentisme laboral, gestionar tots aquests requisits en quant a riscos laborals, gestionar tots els requisits en quant a salut, gestionar tots els requisits en quant a consum, gestionar tots els requisits que a nivell municipal també cada vegada més les administracions locals estan ficant damunt de la taula. Per tant, vam anar decidint poc a poc anar reduint el tamany de l'empresa a partir amb un tamany que poguéssim gestionar el màxim possible nosaltres mateixos. Uh-huh. Tot i així, tenim ara 2 botigues, estem cada vegada veient que aquest excés de burocràcia, aquest excés d'absentisme que anem tenint en el món laboral també s'està passant factura i ja veurem si el dia de demà ens plantegem tancar una altra botiga o no.
Doncs ja per acabar, Manel, clar, veiem sempre de cara bonica, no?, dels negocis familiars, no?, de les generacions que passen al llarg dels anys, però tal com estan les coses, tu des de la perspectiva de ser la tercera generació ja d'una família que es dedica doncs, al forn, no?, aquesta pastisseria, a la pastisseria Llerars de Lleida, diries, aconsellaries, per exemple, que és una bona idea, que és una bona una bona idea ara mateix obrir un negoci, una botiga, ho aconsellaries, per exemple, a algú proper teu, o veus complicada la situació avui en dia ja?
Mira, jo, si una persona té aquestes ganes d'emprendre, li diria que tira endavant, perquè si no sempre se n'arrepentirà tota la vida de no haver pres aquesta decisió, no? Però sí que aquí caldria que entre tots i poguessin llançar aquest missatge a l'administració de que no es tracta de que quan les coses van malament intentin ajudar al que ha anat malament. El que es tracta és precisament que ajudin a que no vagin malament. El que es tracta és de que simplifiquin burocràcia, que intentin donar aquest suport, no quan ja estàs malament intentant-te donar un ajut, perquè no, el que has d'intentar com a administració és ficar-li el màxim de fàcil perquè aquella petita empresa tiri endavant, tenint la visió de que és petita, que no pots comparar-la amb una mitjana empresa o amb una gran empresa, no té els seus departaments ni els seus recursos. I és el que l'administració no acaba entenent. Ells encara no entenen que la normativa és per a tots iguals, que tothom han de complir, que cada un que trau una norma nova pues, s'ha de complir, i jo no dic que no s'hagi de complir, simplement dic que darrere de cada norma, la Leche, pues, sempre hi ha una part de gestió, administració i de recursos que és a més del que han vingut tenint fins ara, i sempre tot és a més, amb qual se'ns fa una muntanya moltes vegades de burocràcia que no ens deixen fer la nostra activitat principal, que en el meu cas és fer pa i vendre pa i pastels. Un missatge a l'administració: que no esperin que tanquem, que no volem aquesta ajuda, que el que volem és que ho fiquin fàcil perquè puguem emprendre i puguem fer les coses i ser competitius. Perquè després l'alternativa, ho acabes, has dit tu abans, és locals tancats, carrers foscos, zones de la ciutat poc atractives per viure perquè no queden serveis, amb la qual el valor d'aquelles zones pues va en depriment dels propietaris dels pisos. Intentem ficar-ho fàcil perquè hi hagi locals oberts, perquè hi hagi alegria al carrer, perquè hi hagi vida, perquè hi hagi barri, perquè hi hagi un model de ciutat que crec que el que, almenys aquí a Catalunya, que crec que és el que tots volem, no? Que la gent al carrer, que la gent pugui comprar on vulgui, però que als seus carrers hi hagi activitat, hi hagi vida i hi hagi seguretat també.
Doncs Manel Lleràs, propietari del forn i pastisseria Lleràs de Lleida, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos la teva història personal, no?, darrere d'aquest negoci, i també fer-nos una radiografia de com està la situació actualment entorn al petit comerç. Gràcies, i que vagi molt bé aquests últims anys de negoci, que continuï bé i aquestes coses a millorar, doncs tant de bo sigui així. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Coincidint el dia 4 de febrer amb el Dia Mundial contra el Càncer, s'ha donat a conèixer les xifres del càncer a Catalunya. La incidència el 2024 ha estat de 42.851 nous diagnòstics, uns 24.000 en homes i uns 18.000 en dones. Unes xifres que mostren un augment dels casos de l'1,75% respecte al 2023. La taxa de supervivència a 5 anys també ha augmentat percentualment respecte a aquell any, i s'han conegut també els casos de càncer més freqüents aquí a Catalunya. A més, la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, la FASEC, ha remarcat també la necessitat de que els pacients oncològics puguin fer retorn progressius a la feina un cop rebuda l'alta mèdica, entre altres coses de les que també en parlarem avui. Sobre el tema volem parlar, perquè ens ho expliqui tot molt bé, amb la Clara Rosàs, que és la gerent de la Federació. Clara, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, tenim moltes xifres, no? Molta lletra, no?, podem dir, sobre aquesta radiografia que heu fet del càncer en aquest any passat 2024. I sobretot, en aquest cas, xifres que mostren una taxa de supervivència major, però també un petit augment de casos, no?
Sí, efectivament. És a dir, malauradament, les previsions que es fan sobre el càncer pel 2030 és que hi haurà un augment de la incidència. Es diu que un de cada dos homes i una de cada tres dones patiran la malaltia. Per tant, aquesta és una realitat que tenim aquí. La bona notícia, i on ens volem nosaltres focalitzar ara, és en aquestes taxes de supervivència, no? Tu has donat les de Catalunya, però no és només de Catalunya, sinó també a Espanya, i es situen en un 55% en homes i un 62% en dones. Això és gràcies a tot l'esforç que hem fet com a societat en recerca i que han donat unes noves eines terapèutiques que ens donen aquesta xifra promig. Aquí és molt important indicar que són taxes de supervivència promig. Això vol dir que hi ha uns tipus de càncer on el pronòstic és molt bo i en d'altres on encara ens queda molta feina per fer. Però, tot i així, amb aquest canvi de paradigma, doncs cada vegada hi ha més persones diagnosticades que en edat laboral tindran una vida activa després del tractament. I ens hem adonat que en l'àmbit laboral encara hi ha moltes dificultats. Per aquest motiu, la FEFEC el 2022 ja va publicar el primer baròmetre sobre càncer i feina a Catalunya, i ara, l'octubre passat, van publicar el segon a Catalunya i el primer baròmetre sobre càncer i treball a Espanya. Clar, a nosaltres ens sembla que tenir aquesta eina és bo, perquè el baròmetre al final és una eina de mesura i gestió d'aquests pels actors del món de la salut laboral que han de prendre decisions. Ens ajuda a tenir indicadors i com evolucionen amb el temps. Ens ajuda a conèixer expectatives i percepcions de la població ocupada i sobretot també identificar allò que pot ser potent o ser un fre en l'entorn laboral, per tenir aquesta bona conciliació. Perquè nosaltres, el baròmetre ens dona, jo diria que quatre titulars, per dir-ho d'una manera.
Perfecte.
Val? El baròmetre es va fer a més de 2.000 persones, vale? De les quals hi havia una submostra de persones diagnosticades. I el que ens deia és que per aquestes persones la feina és un element important i dona sentit a la seva vida. En concret, em sembla que era un 67%. Vale? Mm-hmm. Per tant, un primer titular de que la feina és un element important. Un segon element que ens deia el titular és que encara hi ha estigma en l'entorn laboral i que, per tant, encara tenim marge de millora. Fixa't que ens deia que un 12% de les persones diagnosticades no comunicava que tenia la malaltia.
Imagina't.
Hem millorat, respecte al passat, però encara en valor...
Encara. Sí.
Un 12% és molt, val? I després, entre la població activa, entre aquells que no tenien la malaltia, un 35% opinava que les persones que estaven afectades no tindrien mai les mateixes oportunitats de creixement laboral.
Clar.
Per tant,
això, això dona a veure que encara hi ha molt estigma i encara és molt tabú aquest tema en l'àmbit laboral.
En l'àmbit laboral, efectivament. Per altra banda, els hi preguntàvem, clar, sabem que un cop tu tens l'alta, els efectes dels tractaments solen durar més temps. És a dir, amb el temps es van millorant. Però en el moment en què una persona té l'alta, aquests efectes solen ser importants. I per això, en el baròmetre, un 66% de les persones ens deien que se sentien vulnerables a la feina. I per això moltes d'elles demanen o reclamen aquest retorn progressiu. És a dir, jo he estat parat o fora de durant un temps llarg, penseu que les baixes habitualment solen ser més d'un any, i em demanen que d'avui per demà em torni a reincorporar. Jo no estic al 100%, estic donat alta, però no estic al 100%.
Clar.
Per això vam fer la pregunta explícita de si han pogut fer o no retorn progressiu a la feina. Un 45% no l'ha fet, i li hagués agradat poder-lo fer. I dels que l'han fet, el considera molt positiu, precisament per això. I per tant, per això diem que creiem que seria bo poder donar les mateixes oportunitats a tothom de poder fer aquest retorn progressiu a la feina.
Uh-huh.
Perquè ara depèn molt de la bona voluntat, de les condicions que hi ha a cada empresa.
Clar.
I no només això, sinó que hi ha un últim punt que creiem que també és molt important i que així ho reflexava el baròmetre, i és què poden fer les empreses. quan apareix un cas de càncer, no?, a l'organització. I el 76% ens deia que caldria més implicació de l'empresa per divulgar i informar. Un 64% demanava o reclamava un protocol per gestionar l'impacte del càncer a la feina. És a dir, que les empreses puguin estar preparades per acompanyar durant tot aquest procés i, sobretot, en especial, en el retorn. És a dir, a donar eines, a facilitar, evidentment no sempre és possible, però poder ajudar o a tenir aquesta sensibilitat en tot aquest procés.
Clar, és que
el baròmetre, eh?
Clar, és que precisament t'anava a comentar això, no?, que molts cops la feina doncs no té aquestes eines o no sap molt bé com gestionar, no?, una malaltia d'aquest estil amb algun dels seus treballadors. En aquest cas, doncs, dotar d'eines a les diferents empreses, per exemple, doncs també seria doncs un pas cap endavant, no?
Evidentment. Nosaltres pensem que aquest és un tema prou gruixut o prou important, que no té una única via de solució, sinó que la mirada és àmplia. Per una banda, és això, les empreses creiem que s'han de preparar, i nosaltres parlem de protocol de gestió de l'impacte del càncer a la feina amb mesures per fomentar la informació, la divulgació i prevenció de la malaltia, però també per acompanyar els treballadors afectats, minimitzar l'impacte en la resta de l'organització i intentar tenir accions per assegurar aquest retorn a la feina. I ens posem... és a dir, creiem que hi ha d'haver-hi més col·laboració entre empreses i entitats, i com a FETEC ens posem a disposició de les empreses per ajudar-les a emprendre aquest camí.
De fet, vosaltres mateixos no dieu que s'escolti l'opinió de les diferents entitats, no?, com la vostra, que coneixeu el tema, no?, i que junts doncs podeu garantir que tant uns com altres tinguin una bona tornada, no?, o aquesta tornada progressiva, també tenint en compte doncs la decisió del pacient, òbviament, i del seu estat. Si... Sí. Digues.
En aquest sentit, precisament, nosaltres valorem molt positivament, és a dir, una de les recomanacions que surt del baròmetre és que hi ha d'haver-hi una reforma legislativa per tal de poder assegurar o generalitzar que tots els treballadors puguin accedir a aquest retorn progressiu. I aquesta, per tant, valorem molt positivament que el Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social posi sobre la taula de diàleg precisament aquesta qüestió. I ara parla de les altes progressives.
Clar. Si parlem, per exemple, Clara, de la supervivència, no?, aquesta supervivència neta a 5 anys, que s'estima que en els darrers 40 anys s'ha duplicat, no?, i és probable que, tot i que ho ha fet lentament, també augmenti gràcies als nous tractaments en els propers anys. Parlem també de, per exemple, els diagnòstics, no?, els casos de càncer més freqüents a Catalunya. Han canviat els casos de càncer en els últims anys o s'han mantingut més o menys iguals?
Es mantenen força iguals. Jo diria que el que identifiquem com a novetat és que el càncer de pulmó en dones augmenta. I per què augmenta? Doncs malauradament, perquè la dona va incorporar l'hàbit de fumar a partir dels 60-70. I ara és quan veiem aquest augment de casos.
D'acord. La resta, per exemple...
Més o menys...
Es mantenen.
No entra molt en detall, eh?
Clar. D'acord.
Però, en principi, els més freqüents en dona és mama, colorectal, i ara apareix pulmó, quan abans no apareixia, i en homes és pròstata, colorectal i pulmó, que ja apareixia abans.
Clar. I parlem de l'entorn de la feina, però l'entorn en el que vivim afecta també potser en aquest diagnòstic de casos o en aquest cas no, perquè s'ha mantingut?
Quan dius l'entorn, a què et refereixes?
L'entorn, la contaminació, el dia a dia...
Sí. És a dir, hi ha la IAR, que és l'Agència Internacional per la Recerca en Càncer, i té tot un programa de prevenció i té identificat el que en diu el Codi Europeu contra el Càncer, que són 12 punts que sabem segur que si els seguim ajuden a prevenir la malaltia. No garanteixen res, però ajuden. I entre, per tant, aquests estils de vida que fomenten aquest estat saludable i que no només són bons pel càncer, inclouen, doncs, evidentment, el tabac, sigui actiu o passiu, inclouen l'activitat física i l'alimentació i també la pol·lució. La pol·lució és un element que hem de tenir en compte, que aquí sí que és veritat que nosaltres proactivament no podem fer tanta cosa, però és un element a tenir en compte.
Clar, els hàbits del dia a dia han canviat i per contra, doncs, també aquests casos. Doncs, Clara Rosàs, gerent de la Federació, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per fer-nos aquest resum, no, de, sobretot, aquesta necessitat, no, de que s'escoltin tant a les entitats com també als pacients per aquest retorn a la feina i tot plegat. Així que donem les gràcies perquè ens ho hagis explicat, perquè ens hagis posat al dia i que ens hagis dit una mica com anava aquest 2024. Esperem que aquest 2025 vagi a millor amb tot en general i que a poc, doncs, aquests casos de supervivència també vagin augmentant. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar-ho.
Gràcies.
Vinga, que passeu un bon dia.
I de seguida parlem amb una persona que fa uns anys va decidir fer un canvi a la seva vida i ara, doncs, es veu que és molt més feliç. Ara descobrim de què es tracta.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¡Quedáis arrestado!
¿De qué se me acusa?
¿Habéis servido bajo las órdenes del usurpador Bonaparte?
Richard Chamberlain.
Solo tendremos que cavar unos 100 metros para llegar al muro.
Trevor Howard.
Debéis terminar el túnel y escapar. Buscad el tesoro.
¿El tesoro?
Tony Curtis.
Ahora es mi turno, ¿verdad?
Así es. El conde de Montecristo.
¿Quién sois, Montecristo? ¿Quién sois?
Ningún ángel o demonio podrá impedir mi venganza.
El domingo a las 9:45 de la noche en 13.
Al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra amb Marc Puerto.
El Juanjo fa uns anys va decidir fer un canvi a la seva vida i diu que és molt més feliç. Descobrim què és el que va fer i a qui va ajudar. Juanjo Piñol té 48 anys i fa 10 anys va fer el pas que tants anys portava pensant i la seva vida va fer un gir radical. Va renunciar a la seva ciutat, a la seva feina i a un bon sou i va agafar les seves gates i els seus gats i els va traslladar a la casa natal del seu pare, a Tivenys, al Baix Ebre, molt a prop de Tortosa, on s'ha guanyat el respecte i l'afecte de tots els veïns i de l'Ajuntament per una raó, i és que col·labora en el rescat, en les cures i també l'esterilització de les quatre colònies felines del poble. Una tasca, diu, que és inacabable perquè Tivenys té unes masies i no hi ha fre en la quantitat de gats que apareixen constantment. A més, també el Juanjo participa a rifes benèfiques per recaptar fons pels gats del carrer i ha impulsat ja l'adopció de desenes d'exemplars fins al punt que ha instal·lat fins i tot un espectacular rocòdrom perquè aquests gats accedeixin al pati interior de casa seva a la terrassa de la primera planta. En parlem amb ell perquè ens expliqui una mica aquesta aventura i aquest canvi de vida que va decidir fer. Juanjo, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, tu vas decidir canviar de vida radicalment, canviar de feina a un bon sou, no?, que dius que et comportava fins i tot alguns problemes de salut a nivell d'ansietat i de salut mental, i vas decidir viure molt millor, més tranquil i a sobre ajudant i donant una millor vida a aquests gatets i gatetes, oi?
Sí, bueno, jo... Pues sí, estava a Vic, on vaig néixer, i, bueno, tenia una bona feina, el que passa que no era feliç, i, a més, els últims anys, pues sí, que vaig començar a tenir problemes d'ansietat, i em vaig començar a medicar, I bueno, vaig dir que vaig veure que no era la vida que jo volia. Mm-hmm. I sí, vaig fer una decisió, una decisió dràstica. Me'n vaig venir a viure aquí a Tivenys i sí, me'n vaig emportar, tenia dos gates, dos germanetes, que ja tenien pues, 6 o 7 anys, i vaig venir aquí i bueno, pues, molt bé, molt tranquil, però sí que, bueno, que vaig veure que hi havia gats pel carrer i bueno, pues, vaig començar, pues, els que veia per allà a la vora, pues, pues, els hi deixava menjar, els hi portava menjar al carrer, i així, i bueno, pues, m'anaven venint més, i mica en mica pues, bueno, em vaig anar involucrant amb l'Ajuntament, i bueno, em vaig parlar amb ells de mirar de fer de, com un voluntariat, o... i així ens va començar això. Després vam començar a controlar les colònies, i bueno, des de fa ja uns anys pues, estem intentant pues, això, fer el mètode aquest CER de captura i esterilització i retorn. Passa que és molt complicat, com tu dius, aquí el poble és petit, hi ha moltes cases del que diguéssim els disseminats, els voltants del poble, són masies, i hi ha molts gats que, bueno, pues això, que són, no estan controlats, que els tenen allà pues, per, pues, pel tema rates, per... No els esterilitzen i, bueno, és molt difícil. És un problema que és molt difícil posar-li fre, però, bueno, anem fent mica en mica.
Mm-hmm. Clar, tu, per exemple, des de ben petit t'havies criat, no?, amb els teus pares i sempre envoltat de gats, no?, sempre teníeu animals de companyia i ara, quan vas tornar al poble, no?, vas decidir doncs, continuar amb aquesta tradició que havíeu tingut sempre a casa i muntar aquest rocòdrom, no?, al pati de casa teva, no?, a aquesta terrassa a la primera planta. I, a més, hi ha un cartell, no?, que posa que la teva casa és la seva casa, no? Hi ha un cartell, sí, que diu alguna cosa així
i
ja formen bueno, part de casa teva. Digue'm.
Sí, bueno, més aviat és que... sí, és un cartell que vaig comprar precisament als Estats Units, que vaig anar a fer un viatge i bueno, amb una botigueta d'aquestes de souvenirs, pues vaig veure aquest que és com una rajoleta, una rajola d'aquestes que sempre pues, que diu un refrán o que diu un... I em va fer molta gràcia, però vaja...
Què hi posa?
Su casa es mi casa, i surt un gat dibuixat amb un sombreret de mexicà. I... Però jo entenc que su casa és mi casa no és que diguin que la meva casa és mi casa, sinó que la casa dels gats, o sigui, ells són els amos de la casa. Jo sóc una mica... Perquè els gats és això, els gats són... Tu no ets... O sigui, un gos, tu ets l'amo del gos, normalment, però els gats és al revés. Jo sóc el mandat, que diguéssim.
Encara et manen més ells a tu, no? És més casa d'ells, sí, que no pas teva.
Sí, és casa teva i jo sóc... I a mi m'hi deixen estar, que diguéssim.
I actualment, quants gats tens?
Doncs pues mira, ara en tinc 8.
8 gats?
Jo, sí, des de que... bueno, jo quan vaig portar les dues gates, que sabien ser... Són dues gates que les vaig agafar d'un company de feina que tenia una gata que li va criar. Jo sempre volia, quan vaig pensar, quan jo m'independitzi, la primera idea era tenir algun gat a casa, i bueno, pues sí, just del poc d'independitzar-me pues va sortir aquest noi que em va dir, oi, tinc gats, una gata que m'ha criat, i sí, ja vaig decidir d'agafar-ne dos germanetes. I, bueno, pues les vaig tenir allà a Vic, pues 6 o 7 anys, fins que vaig venir aquí. I, clar, el problema és que, bueno, jo ja donava menjar als gats d'aquí al carrer, aquí Tivenys, però no em podia entrar cap perquè aquestes gates, el ben s'ha criat sempre dins de casa, els gats són molt gelosos.
Mm-hmm.
I no podia entrar-ne cap. Si algun cop havia fet un intent, bueno, era un desastre, perquè les meves gates... bufaven, es posaven nerviosos, no hi havia manera.
Clar.
Bueno, em va passar el temps i clar, les gates, pues, primer se'n va morir una, que estava ja una mica malalteta, i després al cap d'un any o així es va morir l'altra germana. ja eren velletes, eh? Una amb 13 anys i l'altra amb uns 14
i mig. Ja eren grans.
Quan ja es va morir la segona germana, doncs sí que ja tots els gats que jo alimentava que em venien aquí al voltant de casa, els vaig anar entrant mica en mica.
Clar. I ara, per exemple, a casa teva, no? Dius que tens 8 gats, però, sí, però no fas... O sigui, tens aquest rocòdrom precisament perquè puguin aprofitar-lo, no?, els gats del carrer, però a casa teva ja no poden entrar, no?, per això que dius.
No, aviam, no, aquest rocòdrom el vaig fer pels gats que jo he entrat del carrer, pels que tinc ara.
Ah,
d'acord. Això és un pati interior, no hi ha manera, a més,
ah, d'acord.
Una paret molt alta, no hi ha manera de que els gats de fora puguin entrar.
Uh-huh. I vale, com es diuen?
Els gats, doncs mira, tinc, del que els vaig veient per aquí, doncs tinc tres germans...
Que saludin! Que...
Sí, bueno, saludeu, petit. Tinc tres germans que van néixer aquí al costat de casa meu amb una tuberieta.
Ostres.
Però una tuberia que no és de desaigua, però és com de ventilació, però és molt petiteta, i la mare s'hi ficava. Sí, i ho devia veure segur, i els va criar allà dins. Fins que un dia vaig treure el cap jo per la... Vaig un dia sortir de casa i vaig veure un caparronet sortint d'allà del tubet aquell. Aquests tres germans, un és el Risby, l'altre és el Lion, i l'altre és la Yoladies, que és l'única família que tinc.
Mhm.
Vale. Després tinc el Leo, que és un dels més vellets, que és un gat que jo ja gairebé des que vaig venir aquí tivenys, fa 10 anys, pues ja el veia pel carrer. I pues és un gat ja vell. És un gat així blanc i negre, així amb pèl llarg, molt guapet, té ferides de guerra, va coix, tota la vida que l'he vist coix, té un ull així una mica que li va donar ferida d'una baralla... Després tinc el Sir Caramel, tinc l'Aticus, tinc el Chubichops, i no sé si me n'he descuidat algun.
Tots noms...
Ja, he dit els tres germans, el Leo, l'Aticus, el Sir Caramel i el Chubichops.
Tots noms molt originals, no?
Sí, bueno, mira, molts són de... Bueno, que venen... Alguns són de sèries que mirava quan era petit, que em fan gràcia, d'algun personatge d'alguna sèrie o d'alguna pel·lícula. El Leo, perquè així el ser pelut, pues, és com un lleó, pues mira Leo. El Chubichops és perquè, bueno, també tinc... O sigui, jo soc allò que hem comentat, que soc voluntari ara de les colònies de Kitty Bench, però no soc jo sol. No, fem un equip amb una noia que és anglesa, que es diu Tania, una molt bona amiga meva, que fa una feina impagable també, que també té, se n'ha quedat molts gats d'aquí al carrer de Tivenys, i bueno, ella, els angleses, bateja amb noms a vegades així, anglesos. Mm. I el Chubichops, per exemple, li va posar ella, perquè era així, Chubi, per lo que jo entenc de l'anglès, és que algú que té galtetes,
ah,
o que té com les galtes molt pronunciades. I el Chubichops meu, pues, és així que té el cap una mica gros i les galtetes així sortides, i li va posar Chubichops.
A més, ara, Juanjo, explicaves, no hi feies referència, a un dels gats. Tens especial predilecció pels que tenen alguna malaltia, no?, que alguna ferida, no?, com ara aquest que comentaves teu, i sobretot el que fas és salvar-los la vida, no?, encara que... òbviament costa molts diners, no?, perquè un veterinari ja és car de per si, però si a sobre tens 8 gats, doncs encara se suma molt més. Et compensa, no?, per això, salvar-los la vida, agafar, per exemple, aquest que comentaves, no?, que té ferides de guerra, que està coix, que té un ull malament. Tens especial predilecció per aquests?
Bueno, aviam, jo me'ls estimo tots per igual, però, esclar, els que necessiten més ajuda, precisament, pues, són els que veus que estan malalts. Perquè ja, mira, aquí Tivenys, els gats que estan al carrer, gràcies a Déu, entre cometes, no tenen una vida... No és el mateix un gat del carrer, per mi, d'aquí a Tivenys, un poble tranquil de 800-900 habitants, que pocs cotxes passen pel carrer... que un gat del carrer de, per dir alguna cosa, de Barcelona, o d'una ciutat gran que allà, pobrets, amb trànsits, sorolls, molta gent, allà potser no estan tan bé. Però l'única pega és les malalties. Aquí els gats estan bé, els gats del carrer, els cuidem, els alimentem cada dia, mirem d'agafar els que podem per esterilitzar, però l'únic que sí que ja no podem fer és que agafin malalties.
Mm-hmm, clar.
Pues sí, mira, t'explicaré un cas. Ara en tinc algun aquí, per exemple, tinc l'Àticus, que està malaltet, que el tractem quasi bé cada mes amb un tractament de solència, perquè té, segurament té calicivirus, i bueno, pues, se li fan llagues a la boca, li és difícil menjar, i amb el tractament aquest pues, li treu una mica el dolor i pot menjar més bé i tenir una vida pues, més normaleta.
Mm-hmm.
El Judy Jobs, per exemple, també és positiu amb immunodeficiència felina. El Circ Arangel també té calicivirus, però t'explicaré un, per exemple, un altre cas d'una gateta que ens vam trobar un dia a la colònia, en una de les colònies, a la colònia de la Ceràmica, que pobreta estava, que queia sola, no? A la que caminava, doncs, quan perdia l'equilibri. Queia, doncs clar, què vam fer? La vam agafar de seguida. La vam portar al veterinari. Tot això, molts cops, pagat a la nostra butxaca.
Clar.
Dit, això el que és voluntari de gats, que cuida i alimenta gats de carrer, això ja ho sap, que ho fem perquè ens els estimem, però moltes vegades els diners surten de la nostra butxaca. La vam portar de seguida, ens van dir que podria ser que tingués o que l'haguessin atropellat i que li hagués afectat el cap, o que tingués alguna lesió neuronal. Bueno, ens la vam endur un altre cop, la van tractar una miqueta, i bueno, la vaig deixar en una casa que tinc aquí al costat buida, li vaig deixar menjar de tot, i l'endemà, quan la vaig anar a veure aviam com estava pobreta, estirada, havia tingut convulsions, estava tirada per terra, estava ja quasi ja moribunda. Me la vaig emportar de seguida a casa meu, la vaig cuidar, posar-li un llitet, però aquell mateix dia jo veia que es moria. Es moria, però bueno, amb cuidadets li vaig donar a menjar amb xeringa, va venir una altra noia anglesa que és infermera i li va posar suero, que al final la van poder salvar. I bueno, és un cas que li tinc molta estima perquè ara està preciosa i mira, aquesta se la va quedar al final la Tània, aquesta gateta, i la vam salvar. La vam salvar quan estava ja a punt de morir-se.
Clar. I ara, per exemple, Juanjo, que comentàvem precisament, no, abans, el carinyo, no, aquesta admiració que tenen tota la gent del poble,
sí.
Ara, per exemple, no tens pensat un altre cop canviar de vida ni marxar d'allà,
no,
oi?
No, jo aquí estic molt bé. Estic molt bé, estic sortejat de gats, que me'ls estimo molt. Estic molt tranquil, jo sóc molt de poble, a mi m'agrada molt tranquil·litat. Aquí, pues, i a més és com un altre ritme, no sé, la ciutat és tot, la
sí,
gent calma la seva, no, aquí, pues, et veus amb tothom, parles amb tothom, bon dia, no sé, és molt diferent, jo aquí no ho canvio per res, no canvio per res.
Doncs, Juanjo, moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva història, la història dels teus gats, no? Que han tingut molta sort de que apareguessis fa uns anys per allà a Tivenys, i tant de bo puguis salvar molts més gats com aquests que ens explicaves. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i només un petit incís, un reconeixement a tots els tants i tants voluntaris que hi ha arreu, que fan la mateixa feina que jo desinteressadament, només perquè s'estimen els gats, i que, bueno, que seguir endavant i lluitar per ells perquè s'ho mereixen.
I tant. Gràcies.
A tu. Adéu. Adéu.
La generació sandwich es refereix a les persones d'entre 40 i 65 anys que han de cuidar tant els seus fills com també els seus pares grans, la qual cosa afecta significativament la seva salut i economia. A Catalunya, unes 60.000 persones formen part d'aquest grup, de les quals el 66% són dones, la immensa majoria. Aquestes persones dediquen més de 52 hores setmanals a les cures, a més de les seves responsabilitats laborals, i l'impacte econòmic d'aquestes cures informals representa un 4,1% del PIB català, segons un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona i Suara Cooperativa. Les dones són les més afectades, com dèiem, experimentant aquests alts nivells de cansament i també de depressió. I és que l'envelliment de la població és un altre d'aquests factors crítics. Per al 2050 s'estima que el 30% de la població catalana serà major de 64 anys, la qual cosa implicarà una major demanda d'aquestes cures, la qual cosa podria elevar la despesa pública fins a un 6% del PIB. La situació exigeix un canvi estructural urgent en el sistema de cures, ja que l'actual està, diuen, infrafinançat i les ajudes públiques són insuficients. Les dones, com dèiem, les majorment afectades, descriuen que és una situació d'esgotament físic i mental el fet d'intentar equilibrar la vida familiar, la laboral i, a sobre, també la de les cures. La falta d'un sistema de suport adequat, tant social com també econòmic, agreuja aquesta situació, deixant a les cuidadores en una posició de gran vulnerabilitat. Avui, sobre tot aquest tema, volem parlar amb la Carme Poveda, que és cap d'anàlisi econòmic de la Cambra de Comerç de Barcelona i també economista especialitzada en l'anàlisi econòmic i en les polítiques públiques amb vocació de docent, que exerceix, per cert, a la UAB. En parlem amb ella, Carme. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, parlem d'un tema força complex, no? Dones, majoritàriament, no?, que entre la franja d'edat de 40 i 64 anys han de fer-se càrrec també de les cures dels pares i també dels fills. O sigui, parlem d'aquest sàndwich perquè bàsicament estan al mig, no?, i no tenen sortida, diguem.
Clar, evidentment, l'estudi el que vol és posar de relleu una realitat moltes vegades amagada, no?, que les famílies estan patint i solucionant de forma interna, i el que volem és visibilitzar aquesta realitat per compartir aquesta responsabilitat de cures amb el sector públic i amb tota la societat, no? La generació sàndwich, com deies, són fills i filles de 45 a 64 anys, que la majoria treballen i que, a més, han de cuidar els fills i els pares. Clar, aquesta realitat cada vegada és més estressant perquè les dones treballen. A principis de segle, les dones de 45 a 64 anys treballaven aproximadament el 50%. Avui són gairebé el 90%. És a dir, aquesta realitat social, la incorporació de la dona al mercat laboral, ha tingut com a contrapartida un canvi en l'organització i la distribució de les cures a nivell social. I és per això que ens trobem amb aquesta realitat, que moltes dones doncs pateixen nivells d'estrès elevats, pateixen pèrdua de salut, pateixen estrès, pateixen depressió, i tota aquesta realitat l'hem de posar de manifest, l'hem de fer pública, per entre tots i totes buscar una solució diferent a la distribució de les cures entre el sector públic, el sector privat i la societat en general.
I amb el pas dels anys, no?, com passarà segurament, no?, i com s'estima que passi el 2050, per exemple, aquesta situació encara s'agreujarà molt més.
Clar, efectivament. D'aquí al 2050, la població de més de 80 anys, que és la que majoritàriament necessita atenció de dependència, es duplicarà. Si actualment el pressupost a Catalunya en dependència és de 1.400 milions d'euros i ja és insuficient, veient les llistes d'espera que hi ha per obtenir resposta a peticions de dependència, imagineu l'any 2050, no? Doncs el que hem calculat és l'impacte en el pressupost. Només per l'efecte de l'envelliment, el canvi demogràfic, la despesa hauria d'augmentar 2,5 vegades. S'hauria de multiplicar per 2,5. Però si a sobre hi afegim un increment de la despesa per persona dependent, que és el que correspondria segons la situació que tenim actualment, aquest pressupost es multiplicaria per 4 vegades. És a dir, és una crida d'atenció important de cara als governs d'aquesta necessitat de més despesa en dependència, que ja és present avui, però que serà més greu en el futur i que hem de posar una resposta, donar una solució, perquè no podem tornar a fer dependre tota la responsabilitat de les cures de les persones grans sobre les famílies i especialment sobre els fills i filles cada vegada que tenen doncs, més responsabilitats en el mercat laboral.
Uh-huh. I quines serien aquestes situacions, solucions, perdó?
Doncs apuntem diverses. En primer lloc, calen més mesures de suport per a les persones cuidadores, perquè puguin gestionar aquesta situació amb suport emocional i també amb suport de persones especialistes, perquè moltes vegades les dones s'enfrenten a les cures sense també tenir un coneixement de com s'ha de cuidar a persones malaltes, estem pensant també en malalties mentals. Per altra banda, cal una major corresponsabilitat dels homes perquè no recaigui la responsabilitat de les cures únicament sobre les dones. Cal un major suport de les administracions públiques, un suport econòmic, evidentment, i també cal un canvi de mentalitat a les empreses, en els departaments de recursos humans, perquè s'associa tot el que és beneficis de la conciliació cap a tenir conciliació amb les cures de nens petits i s'associa menys amb les cures de les persones grans. Llavors, això és una realitat que, òbviament, va canviant amb l'envelliment demogràfic i les empreses doncs, han de ser més flexibles a l'hora de concedir teletreball, flexibilitat d'hores, gosses d'hores, baixes, temporals, perquè aquestes persones que han de cuidar els pares puguin doncs, acompanyar els seus pares al metge, si estan ingressats, agafar-se uns dies de permisos, és a dir, crear tota una millora en la regulació laboral que ajudi aquestes empreses a conciliar el que és la cura de les persones grans amb la seva feina sense que hagin d'abandonar o de reduir o de fer excedències indefinides, perquè això sí que perjudica, òbviament, a mitjà i llarg termini la seva situació econòmica.
Mm-hmm. Clar, és que estem parlant d'una situació no, en la que les dones ja actualment treballen, no com passava anys enrere majoritàriament, no? A sobre han de fer-se càrrec de la situació familiar i també d'aquestes cures, no? La salut mental, en aquest cas, d'aquestes dones, com dèiem, no? Els nivells que experimenten de cansament i de depressió també, no? Amb un 42% fins i tot, és molt gran, no? I la situació és preocupant també de cara a elles, no? A nivell personal, ja diguem, també.
Clar, és que pensem que ha canviat molt la societat. Per una banda, es tenen menys fills. Per tant, les cures recauen sobre menys persones que es poden repartir aquesta responsabilitat. Per altra banda, les dones també han retardat l'edat de maternitat. Per tant, s'ajunta aquesta maternitat amb la cura dels pares. Per altra banda, la gent gran augmenta l'esperança de vida, viu més anys, i és unes cures de llarga durada, que no són comparables amb les cures dels fills, que tenen una durada més curta. Les cures dels pares poden ser molt llargues. Per altra banda, les dones treballen, com deia abans. Avui ja pràcticament el 90% de les dones en edat laboral treballen. Per tant, això afecta, òbviament, a com ens organitzen com a societat, no? I l'impacte que està tenint sobre les dones cuidadores és molt gran en termes de benestar físic i emocional. Com deies, el 42% reporten problemes de depressió pel fet de ser cuidadora en comparació amb el 22% dels homes. I, a més, un 15% de dones estan en tractament mèdic per aquest motiu. Totes aquestes qüestions estan sortint a la llum i és important que visibilitzem aquesta realitat que pateixen moltes dones i que hi posem solució per evitar que la situació sigui cada vegada més greu atenent el que veiem amb la evolució demogràfica.
Així és. Doncs, Carme Poveda, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per fer-nos aquest anàlisi i esperem que la situació millori i ens doni temps a fer-ho abans del 2050, que és quan sembla ser que tot començarà a anar una mica pitjor. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Que tingueu un bon dia.
I en uns minuts ens preguntem si cal donar o no paga als fills i filles. Ho preguntem, penseu mentrestant durant la publicitat i descobrim si és millor fer-ho o no aquí, al matí del cap de setmana, en uns minuts.
amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Con qué sale el Barça?
Este domingo promete.
¡Ojo, Mate, le pega!
Vive la Liga en tiempo de juego. Sevilla-Barça.
Ha llegado Rafinha, un balón imposible.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Sabem prou d'educació financera? I si és així, sabem transmetre-la als nostres fills? Cal donar-los, per exemple, una paga a aquests menors d'edat de la família? Doncs sobretot plegat en parlem a continuació. I ara volem parlar de diners, però concretament de la paga, una eina que s'utilitza en algunes famílies per aprendre educació financera des de més petits. Més de la meitat dels nens i les nenes reben diners de les famílies, però molts cops passa que no tenim la suficient informació de com fer-ho o de si realment és bo o no. Sobre educació financera volem parlar avui amb l'Eloi Noia, que és expert de la Barcelona Finance School, és director d'Innovació i Tecnologia, i a més és managing director de la consultoria Altria Corpo. Eloi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, volem parlar avui d'educació financera perquè com és d'important l'educació financera?
Doncs molt important, i lamentablement l'educació financera doncs no ens rebem gaire, ni quan som molt petits ni tampoc quan som més grans, no? Jo crec que l'educació financera s'hauria d'incorporar doncs ja en el programa acadèmic, no? Potser no quan s'és molt petit, però segur a partir dels 14-16 anys doncs començar a aprendre aquells conceptes bàsics, no? Més que res perquè després, quan cobrem la primera nòmina, quan volem pagar un lloguer, quan comencem, evidentment, a consumir productes i serveis, doncs necessitem tenir aquesta base econòmica, aquests coneixements, doncs per també tenir un maneig correcte de les nostres finances.
Mm-hmm. Clar, l'educació financera no només se centra en aquesta paga dels nens, no?, de les famílies, sinó que també amb el que comentaves de com saber administrar aquests diners quan ets jove, quan ja ets adult, no? Però abans de res, abans de començar per l'altra part, centrem-nos abans en aquesta pagueta, no?, que donen els pares cap als fills, perquè què implica aquesta paga? O sigui, es fa setmanalment, es fa mensualment, per què es fa?
Bueno, aviam, la paga es pot fer setmanalment o mensualment. La funció principal de la paga, sobretot, és que l'infant, no?, agafi consciència doncs de què són els diners, no? Perquè, evidentment, doncs, les coses que a un li agraden, doncs, un gelat, un llibre o el que sigui, doncs costen uns diners, no? I aleshores, doncs, per tant, no, els diners no són infinits, Els diners, doncs, són finits i, per tant, aquesta paga, doncs, l'ha de repartir i ha de pensar, doncs, quina és la millor forma, doncs, de gastar-la, o potser, doncs, si aquell mes, doncs, aquell nen o aquella nena no tenen cap necessitat ni, doncs, bueno, ja han vingut els Reis, potser, fa poc, no?, i no hi ha cap joguina ni cap llibre que calgui gastar-se, no?, doncs bé, doncs, estalviem, no?, i llavors també aprendre'n el que és el valor de l'estalvi, doncs que potser si ara no necessito coses, doncs ho estalvio i potser estalviant, doncs potser puc tenir alguna cosa que costi més, doncs d'aquí un temps, o simplement doncs per estalviar, doncs per despeses futures, no?
Uh-huh. A partir de quina edat és aconsellable donar-la?
Aviam, aquí hi ha moltes versions, no? Moltes teories. Jo diria que quan abans millor, o sigui, també no, a vegades li donem als diners una, bueno, una importància o no sé, un valor que no, que els nens no han de parlar de diners i això, jo crec que s'ha de fer de forma natural i doncs bé, doncs per petites despeses, doncs a partir dels 7 o 8 anys ja es pot fer una petita paga, no? I a partir d'aquí, doncs, els nens, gairebé com un joc, no? Pues entendre, doncs, que ells també tenen uns pocs diners, no? Pues, i com els seus pares, doncs també han d'emplear aquests diners, doncs, per comprar alguna cosa, no? Per tant, no, quasi no posaria límits, i a partir de 7 o 8 anys crec que està bé, evidentment, sempre amb uns diners que siguin proporcionals a la seva edat, i en tot cas, jo diria que a partir dels 12 anys sí que és... perquè és molt recomanable que hi hagi una paga per això, per prendre consciència del valor dels diners i de que i de, bueno, aquesta sèrie de valors sobre la despesa racional, sobre el valor de l'estalvi, etc.
I clar, parlàvem ara de, has dit, segons la proporció dels diners, més o menys quants diners s'hauria de donar depenent de l'edat?
Bueno, a veure, jo crec que hem de pensar en què... quina és la despesa raonable, no?, en cada edat, no? Evidentment, un nen de 7 o 8 anys, doncs, serà alguna llaminadura, doncs, alguna petita joguina, un llibre al mes, doncs, que vulgui llegir amb els seus pares o ell sol, doncs, bé, doncs, aquests serien els nivells de despesa, no? No sé, en el cas d'un nen de 7 o 8 anys, doncs, pot ser, doncs, un 20 euros al mes, crec, o 30 ja anirà sobrant, no? Hi ha una persona, doncs, un adolescent de a partir de 12 o 13 anys, doncs, bueno, ja s'ha d'administrar una miqueta més, doncs, bueno, 50, ja, doncs, 100 fins a 100 euros al mes, doncs, per poder gastar, doncs, en aquelles activitats, doncs, de lleure, de cultura i de despesa, doncs, que li vinguin de gust o que ell, doncs, bueno, pensi que li poden ser més útils.
Clar, suposo que tot això depèn de la família, no? Del que
sí,
pugui
clar,
fer, del que no.
Possibilitats.
Exacte.
Però inclús diria que en famílies que puguin tenir més possibilitats econòmiques tampoc no...
No és recomanable.
Que no sigui tan proporcional, no? Vull dir, clar, evidentment, doncs, pot haver-hi, no sé, famílies que puguin tenir uns ingressos molt importants i que puguin permetre's, doncs, donar una paga de 300 o 400 euros al mes a un adolescent de 12 o 13 anys, però tots entenem que aquest serà un import excessiu i que probablement no fomentarà l'estalvi ni un consum racional, sinó al contrari, no? Doncs potser, doncs, generar hàbits que no són massa desitjables, potser.
El que sí que els experts expliquen, no, i aconsellen, és que la comunicació en aquest cas és clau, no? Que abans d'instaurar aquesta paga, doncs es recomana fer una reunió familiar, no, per explicar al nen o a la nena que la paga té com a objectiu el que és la seva educació financera, que hi haurà unes normes, uns límits, per exemple, a l'hora de prendre decisions, i que també cal fomentar l'estalvi, no? Que no vol dir que aquells diners se'ls hagin de gastar sí o sí, sinó que es recomana que una part sí que sigui per l'oci i pel gaudi del nen o la nena, però també que una altra part sigui per guardar-la, no? Per estalviar. També se l'ensenya, en aquest cas, doncs, el que és l'estalvi i el que és guardar diners i el que pot significar, no?, més a més, o setmana a setmana, doncs, estalviar uns diners pel futur, no?
Exacte, com tot, no? No és només donar l'instrument, no?, que en aquest cas serien els diners, sinó la comunicació i l'educació financera, no? Per tant, doncs, de la mateixa manera, doncs, que a vegades podem donar un llibre i serà molt millor que quan encara el nen no sap llegir, doncs, que explicar-li la història juntament, doncs, en el cas dels diners també, no? No és només donar aquest instrument de dir, dona una paga i ja fas el que sigui, sinó que això, com dius, és explicar, doncs, per què són els diners, quina és la funció que tenen, doncs, la importància de que si en aquell mes, doncs, no els hi ve de gust gastar tants diners com la paga, doncs poden estalviar, els hi servirà doncs per posar una despesa més important d'aquí uns mesos, o el valor de l'estalvi, doncs que hi ha diners que s'estalvien, doncs perquè doncs pel futur, bueno, totes aquestes coses cal que surtin en aquesta comunicació, no? I l'instauració de la paga és una bona excusa per començar a parlar d'aquestes coses.
Exacte. Clar, parlem de, doncs, d'aquest cas, no? De paga, sí, paga, no. Sí que és cert que el món està una mica dividit, no? Entre la gent, les famílies que estan a favor, d'altres que estan en contra. Però vosaltres sabeu, per exemple, més o menys el percentatge, o si la gent és més reticent a donar paga, o si estan més a favor? Més o menys vosaltres, que us dediqueu a això, sabeu si les famílies acostumen a fer-ho o no?
Aviam, jo crec que les famílies el que estan molt a favor és de l'educació financera. O sigui, tots ens posem una mica en primera persona i reconeixem doncs, que ens costa molt interpretar una nòmina, que quan anem a negociar una hipoteca no ens aclarim, que ens costa molt estalviar, no? I per tant, aquesta reflexió és doncs, que l'educació financera és molt important. Per tant, en aquest sentit, totes les famílies crec que reconeixen que tenir aquesta educació financera és important. Com s'instrumentalitza o com es vehicula aquesta educació financera? Doncs crec que hi ha moltes persones que creuen que la paga és una bona eina, no?, per començar a reflexionar sobre aquestes coses i tenir aquesta primera educació financera. I d'aleshores doncs, encara són una mica reticents, perquè pensen doncs, que els diners encara són coses per adults i que no cal mesclar aquesta idea dels diners amb infants. Jo crec que es veu els diners com massa vinculats potser al consumisme i a una economia capitalista, però els diners no, els diners són el nostre mitjà d'intercanvi, no? Intercanviem doncs, per això els productes, els serveis amb els diners. Per tant, és una cosa habitual, no? No hem de lligar diners a activitats doncs, que no convenen o un sistema doncs, econòmic que potser no ens agrada, no? Els diners existeixen i existiran, i per tant, quan abans millor, doncs crec que els infants haurien de saber què són i començar doncs, a fer-ho servir.
I un cop creixes, un cop ja ets jove, comences a tenir, per exemple, els teus propis ingressos i comences a gestionar coses, com és important aquesta educació financera i què és el que més costa als joves? Què creus que és el que falta en aquests moments?
Molt important. En els primers ingressos dels joves, el que acostuma a passar és que hi ha un consum immediat, no? O sigui, entren diners molt ràpid sobretot si són ingressos que han vingut, bueno, a vegades, si són de feines que ens ha costat aconseguir aquella feina, després la feina, doncs, de vegades no era molt agradable o això, aleshores sí que hi ha una reflexió de que, escolta, m'he guanyat uns diners, no vaig a gastar-los a la primera, al primer capritxo que tingui, no? Si són ingressos una miqueta doncs, més que es valoren menys doncs, perquè s'han obtingut a vegades un premi, no? o un regal, etc., doncs s'acostumen a gastar molt ràpid, no? Però bueno, és un aprenentatge que també doncs, el jove ha de fer, no? I quan estàs gastant una cosa, doncs, bueno, ja ho deixes de tenir, no? I després potser te n'adones que aquella cosa que has comprat doncs, d'aquí 15 dies o 30 dies doncs, ja no ho fa servir o no era tan important com et pensaves, no? Per tant, bueno, és forma part d'aquest aprenentatge, aquests primers ingressos, com es distribueixen, i jo diria que aquí hauríem d'ajudar els joves doncs, a que també reflexionessin que els ingressos poden servir per un consum immediat, però que també poden servir per invertir, per invertir. No només invertir en una inversió financera, sinó, per exemple, invertir en formació, no? Invertir en ells mateixos, doncs fer un curs d'idiomes, o potser fer un viatge, Vull dir, és diversió, però que també doncs, el viatge et pot donar també, en fi, elements d'aprenentatge, no? Per tant, doncs, bueno, és un pas important en què el jove bueno, ha d'aprendre aquests diners, en què els fa servir i el valor, doncs, això de l'estalvi, de la inversió i de la inversió en un mateix.
Uh-huh. I un cop creixes, un cop ja comences a tenir, doncs, més gastos, més i més coses no relacionades amb els diners, podem dir. Abans comentaves el fet de, doncs, una hipoteca, la importància de l'educació financera en el cas, doncs, de saber com administrar-los. Què els hi falta a la gent ja més gran que no sàpiguen d'educació financera o que diguis que encara s'hauria de millorar molt més?
Sí. Bueno, falten diverses coses. En primer lloc, tenir un control i un coneixement de les despeses. La facilitat que tenim de pagaments, tenim targeta de crèdit, els rebuts ens venen domiciliats al banc, comprem moltes coses per internet, fem moltes subscripcions, doncs, per internet o no per internet, però que són petites despeses al mes, que dius, bueno, escolta, doncs per 5 euros, va, vinga, m'apunto, no? Tot això fa que al final del mes tinguem moltíssimes despeses i no som conscients ni de quantes ni de quin import total, no? Per tant, aquí hi ha d'haver, primer, ser conscient de tot això. Per tant, fer un control de despeses, mirar-nos els extractes bancaris i fer, doncs, una miqueta una anàlisi de realment si estem gastant tot allò que volem o potser podríem estalviar. Aquest seria el primer pas, la consciència i el control de la despesa. En segon lloc, nosaltres necessitem tots tenir un estalvi. I la primera meta de l'estalvi és el que se'n diu tenir un fons d'emergència. El nostre primer objectiu ha de ser estalviar una miqueta cada mes, o molt o poc, el que puguem cadascú, però constituir el que es diu un fons d'emergència, que no deixa de ser uns diners que tenim en un compte corrent o en un dipòsit bancari, però que ens donen aquella seguretat que si ens quedem sense feina durant uns mesos o si tenim una despesa important, imprevista, que no teníem pressupostada, doncs en qualsevol d'aquestes eventualitats no ens ocasioni un daltabaix econòmic i financer. Que, per tant, sempre tenim aquest racó, no? aquest fons que serveix per aquestes despeses extraordinàries, no previstes, o per aquesta davallada d'ingressos, doncs, que puguem tenir, doncs, perquè perdem la feina o deixem de tenir una sèrie d'ingressos, no? Uh-huh. Per tant, aquest seria el primer. Un cop ja tenim un fons d'emergència, que moltes persones dimensionen més o menys entre uns 6 mesos de despesa, val? Si calculem quan gastem cada mes, doncs multipliquem això per 6 i més o menys això seria una regla així una miqueta general de quin és aquest fons d'emergència. Després ja podem començar a estalviar i invertir els diners que vagin més enllà d'aquest fons d'emergència. I a partir d'aquí el que és recomanable sempre, doncs, és tenir alguna persona, doncs, que ens assessori financerament, i doncs que ens pugui ajudar aquestes inversions, doncs, que siguin inversions més o menys segures, inversions, doncs, que puguin tenir una certa rendibilitat, i a partir d'aquí, doncs, anar augmentant el nostre patrimoni doncs, a llarg termini.
Mm-hmm. Exacte. És fàcil aprendre l'educació financera?
Els fonaments són senzills, els fonaments són els que he dit, el control de la despesa, per tant, fer una reflexió sobre quines despeses són necessàries, quines són molt accessòries, quines hauríem de, inclús, doncs, haver de suprimir, i a partir d'aquí és tenir el que es diu un estalvi sistemàtic. No esperar a final de mes a que aviam què em queda el compte corrent per estalviar, sinó al revés. Quan nosaltres rebem la nòmina o els ingressos d'autònom a l'últim dia de mes o el primer dia de mes, automàticament la primera despesa que hem de fer és per nosaltres mateixos. És a dir, és desviar un percentatge d'aquests ingressos a un compte nostre, no? I, per tant, estalviar primer que gastar. Aquest seria una rutina, un hàbit, que molt recomanable i que ens ajuda molt a estalviar. La primera despesa és a nosaltres mateixos. Per tant, és l'estalvi, doncs, no sé, un 10%, un 5%, un 20% dels ingressos, depèn de cada economia, doncs ja automàticament a l'estalvi. Intentar automatitzar-ho tot d'aquesta manera, no, que no ens haguem de recordar, sinó que ja automàticament, quan arriba un ingrés, doncs ja el banc o qui sigui, doncs ens ho desvia en un altre compte.
Sí.
I després, doncs, bueno, hi ha altres coneixements de finances personals, que són una miqueta, ja cal estudiar una miqueta més sobre quin tipus d'inversions cal fer, etcètera, però bueno, a partir d'aquí, doncs...
Tot es tracta de començar, exacte.
A començar és tenir control de la despesa i automatitzar l'estalvi. O sigui, que quan arriba un ingrés, la primera partida per gastar aquest ingrés és el nostre estalvi.
Exacte, la regla número 1. Doncs, Eloi Noia, expert en educació financera, podem dir, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos aquests petits consells, aquestes petites recomanacions que podem seguir a partir d'ara. Si no teníem gaire coneixement d'educació financera, doncs aquest ja és el principi, no?, per anar tenint més coneixement sobre aquest tema, tant de pares a fills com també joves i gent més gran amb altres responsabilitats. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i donar-nos aquesta visió del tema. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara ens preguntem si t'han hackejat alguna vegada un compte a les xarxes socials. Et pregunto això perquè, amb motiu del Dia Internacional del Community Manager, des de l'Agència de Ciberseguretat han publicat unes guies per tal de poder ajudar els usuaris a recuperar els seus comptes hackejats. Sobre el tema i perquè ens doni les claus sobre això, en parlem amb el Tomàs Morem, que és cap de la Unitat de Cultura de Ciberseguretat de l'agència. Tomàs, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, partim de la base de que ens han hackejat un compte. Què és el que es pot fer per tal de recuperar-lo?
Va, el que hem de dir primer de tot és que ens hackegin un compte és una cosa que, encara que ho hem sentit moltíssimes vegades, que hi ha comptes que són hackejats, molt sovint no pensem que el nostre pot ser també hackejat, no? I, per tant, el primer desconcert és quins passos hauré de seguir per tal de resoldre-ho, no?
Mm-hmm.
Llavors, aquí el que sol passar, i és el més habitual que sobta, és que deixes de tenir accés a la compte, perquè la teva contrasenya ha estat canviada. Hi ha hagut un canvi de contrasenya en la compte que utilitzava habitualment. Això ja fa que la manera d'accedir a la plataforma de la xarxa social corresponent ja no serà un accés com a usuari, sinó serà un accés com a usuari expulsat, com a usuari que ja no sap com entrar. I, per tant, la guia, sobretot, volem donar tranquil·litat, sensació de poder controlar la situació, en quant a que hem de buscar un camí que no és fàcil de trobar. Ens comencem a buscar en un cercador coses, com que hi ha la compte d'aquesta xarxa, i estem com uns minuts com dubtant exactament de quins passos hem de seguir, no? Per tant, és important situar a l'usuari que li passa això, amb ell particularment, que ho pot resoldre i ha de seguir alguns passos.
Clar, això passa normalment quan els propietaris dels perfils perden l'accés o observen, per exemple, que també s'estan publicant missatges que ells no han escrit o fotografies que no poden controlar, que no han publicat, i que sovint doncs, no saben què fer per recuperar-ho, no? En el moment que, per exemple, agafen fotografies teves o escriuen missatges que tu no has escrit, com pots avisar sobre el tema?
Va, aquí, efectivament, en aquest moment en què intentem dir-li a la nostra plataforma que algú està controlant la nostra informació que teníem internament, bueno, la xarxa social, evidentment, aixeca una denúncia interna per comprovar si hi ha hagut un canvi, diguem-ne, d'usuaris, contrasenyes, correus electrònics en els darrers minuts, hores o dies en què ens hem percatat d'aquest hackeig, no? evidentment, nosaltres hem perdut control de tota la informació que teníem interna en aquesta xarxa social. I, evidentment, si ens hem agafat el compte i teníem moltes imatges en aquest compte perquè estaven publicades, aquestes imatges, tot i que són públiques, dintre les xarxes socials, també és senzill que qualsevol hacker doncs, les acabi utilitzant per generar un neguit, no? per poder dir, escolta'm, m'estan suplantant o estan utilitzant imatges malament amb una intenció bueno, de molts tipus, poden ser. Pensem que els hackers no empren les xarxes socials per diferents objectius. L'objectiu principal pot ser que la persona que té el compte tingui molt d'impacte, sigui un influencer, una persona amb molts seguidors, ja sigui una persona del món, podríem dir, artístic, o esportiu, polític, o simplement perquè és un influencer de les xarxes, no?
Sí.
Per tant, el sol fet de prendre-li la compte, aquesta persona, el neguit, pot ser un tema de reputació fonamental, pot ser fins i tot un problema econòmic, és a dir, que es viu de les xarxes socials, no? I per tant, voldrà tornar a recuperar-ho, i això, per el que li ha pres la xarxa, moltes vegades ho converteix en una agressió, que podríem dir que és una amenaça, o fins i tot una... És a dir, pot arribar a contactar fins i tot el hacker que ens ha pres la compte via correu electrònic, via telèfon, i demanar-nos diners, fins i tot, per recuperar aquest compte. No? I, per tant, pot ser un aspecte molt més crític a treballar des del punt de vista, fins i tot, podríem dir, de delictiu policial. Però la major part de gent que li passa això, segons aquesta compte li han pres, però no hi ha aquesta afectació. L'únic tema és que, ostres, m'estan utilitzant imatges meves, estan dient coses que jo no diria mai, no? Per tant, però potser l'impacte és petit, si tenim pocs seguidors. I llavors això també ens ha de fer pensar que hem de parar aquesta situació perquè genera una petjada digital fraudulenta. És a dir, una cosa que nosaltres no escriuríem mai.
Clar. I, per exemple, en quin moment es pot donar el fet de que ens hackegin el compte? Com ens podem adonar de que anem a ser hackejats o com podem evitar, més ben dit, el fet de que ens passi això, de que sigui el nostre compte piratejat? Hi ha algun mecanisme, algun link on no haguem de clicar, per exemple? Ens han d'enviar alguna cosa com les típiques estafes del dia a dia o com funciona?
Sí, molt sovint moltes d'aquestes hackejos de comptes tenen a veure amb un missatge directe, per tant, un missatge que ens envien directament a dins del compte, un DM, es diu, un direct manager, un missatge, que el que fa és et fa clicar un enllaç que possiblement, sense adonar-nos, ens està demanant que ens acreditem, que tornem a posar les credencials d'accés. No? I llavors aquest pas, poc habitual, que el nostre compte, la nostra xarxa social, quan estem dins, picant un enllaç, ens torna i demanant les credencials, aquestes credencials no les estem donant a la plataforma de la xarxa social, les estem donant en el que ens vol hackejar perquè ens està... estarà rebent de la nostra mà directament al nostre contrasenya. És a dir, li acabarem donant les credencials d'accés al nostre compte. A partir d'aquí, que ja coneix la nostra credència, la nostra contrasenya, ell podrà fer el que vulgui al nostre compte. Va? Llavors, aquest enllaç normalment es disfressa d'una doncs, enquesta, d'un accés a una plataforma que hi ha alguna cosa que ens pot interessar, a vegades fins i tot ho vesteixen de fer un accés a un criptomoneder. És a dir, algun element que la nostra xafarderia, el nostre interès de saber què hi ha al darrere d'aquest enllaç, pot més, i per tant acabem fent aquest clic, i en aquest clic se'ns demana donar unes credencials. O bé, i això també hi ha altres tècniques, si això no ho fem en el mòbil, ho fem amb un navegador habitual, doncs tècniques en què acabin capturant una sessió de la pròpia xarxa social, eh? Això pot passar més amb el Facebook, o pot passar més amb el LinkedIn, per exemple, que tota la URL que descriu la nostra sessió a vegades també té unes cookies, podríem dir, temporals, que permeten accedir al compte sense la credencial, no? Però permeten suplantar o permeten acabar prenent control d'aquesta compte, no? Llavors, això són qüestions que les xarxes socials han millorat molt, però normalment som nosaltres involuntàriament qui acabem donant aquest accés al hacker.
Clar. I al final, la guia que heu fet vosaltres, el que preteneu és, doncs, ser aquest suport, no?, quan aquestes persones es troben en aquesta situació, quan sí, han caigut, per exemple, en aquesta trampa, i doncs doneu i detalleu totes les passes a seguir, com abans comentaves. Sí, sí. Què anaves a dir? Digue'm.
No, hi ha dues parts. És una, la preventiva, que aquesta és molt interessant també tenir la recollida, de dir com puc evitar que amb això em passi, no? I per tant, aquesta és la que potser és interessant que es treballi sempre. Nosaltres, si no, donem consells sobre canviar habitualment comptes d'accés a les xarxes socials, d'implementar fins i tot un doble factor d'autentificació, perquè aquest doble factor d'autentificació, perquè s'expliqui o s'entengui molt bé, si nosaltres veiem que per accedir a casa tenim una clau que té un pany molt lleuger, molt, molt senzill, que ens podien entrar en qualsevol moment, doncs la similitud en el món físic, clar, a vegades diem, no en tenim prou amb un sol pany, no? Si no, jo hauria de posar en aquesta porta un segon pany que sigui més segur. Si algú té la clau del pany senzill, podrà accedir fàcilment. Però si, a més, no té l'altre pany, no? No té clau de l'altre pany, és molt difícil que pugui accedir. Per tant, quan parlem de hackejos, també és molt important evitar no només basar-se en la contrasenya d'accés, no? I, per tant, parlem d'aquests dobles factors d'autentificació que podem posar a totes les xarxes socials, els podem posar al WhatsApp, els podem posar al correu, els podem posar a molts llocs, ja, que ens permeten no només amb la contrasenya accedeixen a un compte, sinó, a més, amb un element addicional, que pot ser un SMS que ens envia en el moment d'accedir en el mòbil, o bé que anem a buscar un codi a dintre d'un programa d'autenticadors, etc. No? Què vol dir això? Que una persona que accedeix al nostre compte per primera vegada, com que no ho fa des del nostre mòbil habitual o des del nostre dispositiu habitual, ho està fent des d'un altre lloc, aquest accés li requerirà. Dirà, escolta'm, vull el doble factor, perquè estàs accedint des d'un lloc poc habitual per aquest compte. No? Com que no tindrà mai aquest doble factor, no podrà accedir. Per tant, no ens podrà hackejar, encara que sàpiga la contrasenya. M'enteneu? Per tant, aquí és un element preventiu imprescindible. És a dir, que els usuaris, i sobretot amb aquest tema del Dia Internacional del Community Manager, tots els community managers han de tenir sistemes addicionals, no només la contrasenya, per poder protegir els comptes d'empresa, personals, etc.
Clar.
I llavors, per l'altra banda, i si em passa, doncs clar, quan em passa allò que deia al principi, no? De dir, ostres, és una situació que no havia previst que em podia passar, doncs preveiem-ho. És a dir, com que no havia previst, com podem preveure que si jo soc un usuari habitual de LinkedIn o de TikTok, doncs tingui una guia a la web de l'agència, que em puc descarregar aquesta guia o puc tenir aquests PDFs per si necessito accedir-hi ràpidament, doncs aquest enllaç que em costarà una mica de trobar en el Google, que a vegades no és fàcil de trobar des d'on he de fer la denúncia del que m'ha hackejat, doncs poder-la trobar ràpidament i actuar en minuts i no en hores, no? I per tant, això també, sobretot per la gent que li ha passat que hackeja un compte d'Instagram o coses així, pot trigar dies o setmanes a poder restablir la situació, que d'entrada Meta o l'empresa que està al darrere és sensible al problema del hackeig, però també sap que hi ha molta mala fe i per tant molta gent pot dir m'han hackejat el compte però no és el seu compte, no? Per tant, també has de demostrar que realment eres tu l'usuari d'aquest compte, no? I demana sistemes d'autenticació que poden ser identitaris, sobre envia'ns una fotografia, envia'ns el teu DNI, envia'ns una documentació que demostri que ets tu. Aquí li passaré aquesta contrasenya de restabliment, no? Perquè en aquell moment no ets ningú, estàs fora de la xarxa.
Clar. Clar, i al final, doncs, també no tothom és igual de susceptible, no?, a ser víctima d'aquest pirateig, d'aquest hackeig a les xarxes. Sí. Al final, doncs, hi ha comptes que són més, no sé, criden més l'atenció per el tema dels seguidors, per qui és la persona, o per vulnerabilitat, no?, també perquè es pensin que és més fàcil que aquella persona caigui que no pas altres que potser, doncs, no. Al final això també depèn de la sort de cadascú, oi?
Sí, aquí entenem que els community managers tant poden ser community managers professionals que potser estan dedicades a una gran marca, una multinacional o una empresa gran que té molts seguidors o molts clients i, per tant, té una responsabilitat molt important en aquella marca per protegir-la, no?, però habitual, i evidentment en un país que tenim tanta pime, És habitual que el community manager acaba sent a vegades el propietari, el gerent, o una persona, diguem-ne, que gestiona les xarxes socials perquè hi ha més gent, no ho pots fer professionalment, sinó ho fas, a més, d'una altra feina, no? Per tant, l'habilitat aquesta de fer el community manager, ens falten a vegades eines, perquè no només tinc un usuari amb una contrasenya, sinó ells tenen una sèrie d'elements que em pugui prevenir que no hi haurà una afectació a l'empresa o a la marca de la meva empresa, perquè realment totes aquestes circumstàncies de xarxes socials no les controlo tant, no?
Mm-hmm, exacte.
I això, bueno, és mica la campanya va partir, d'intentar veure tots aquests que ens posem el rol de community managers puntualment d'una organització, d'una entitat, d'una escola, d'un AMPA, no?, un AFA, doncs poden ser tots possibles víctimes d'aquest tipus de pèrdues de comptes, i evidentment si no tenim habilitat, doncs, bueno, entrenem-lo, és a dir, fem una mica de sensibilització en el tema i preparem-nos perquè ens pot passar.
Clar. I sobretot, doncs, això, no?, sensibilitzar sobre el tema, consciència, i parar-nos a pensar abans de clicar qualsevol cosa en què és el que estem clicant, què és el que estem acceptant, per tal de no caure en aquestes trampes i doncs evitar que ens hackegin, que ens pirategin, perquè al final estem parlant de xarxes socials on tenim moltes dades, però també parlem de comptes bancaris, de fotografies i de moltíssimes coses que, doncs, si cliquem allò, se'ns poden anar al nostre abast i llavors és un problema i és un tema complicat de recuperar i també de després tornar a posicionar tot això al seu lloc. Així que, diguem.
Hem de pensar també que quan se'ns ha hackejat un compte, nosaltres en aquell moment podem tenir una suplantació de la nostra identitat, per tant, mm-hmm, és molt senzill que des d'aquell compte que ens han hackejat puguin tenir accés als contactes habituals de xarxa social, i per tant, la persona amb qui es poden comunicar es pensarà que som nosaltres, no? I per tant, en aquesta comunicació poden acabar generant, doncs, molta mal i feta en quant a això, aprofitant-se de la confiança que tenim amb aquests tercers, doncs demanar-los dades o demanar-los informació, que evidentment aquest tercer li donaran tota la tranquil·litat perquè es pensen que som nosaltres.
Exacte.
I per tant això pot motivar campanyes fraudulentes posteriors, no? I per tant, mm-hmm, per això és important també protegir tot aquest entorn de gent amb qui tenim una relació tan directa amb la xarxa social.
Així
passa
és.
Passa molt això en el Facebook. Passa molt amb Instagram, que hi ha molta comunicació, podríem dir, paral·lela, privada, i que, per tant, els obres les portes a poder fer frau a partir del nostre compte.
Exacte. Doncs, Tomàs Morem, cap de la Unitat de Cultura de Ciberseguretat de l'Agència de Ciberseguretat, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquest tema i conscienciar a tots els que ens estiguin escoltant sobre els riscos que hi ha a les xarxes i evitar que siguem víctimes d'aquestes estafes. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i trobareu més informació a la web d'internetsegura.cat.
Gràcies. I continuem en una estona per conèixer la nova facilitat en quant a lectura fàcil per a les persones que ho necessitin en els jutjats. Després expliquem de què es tracta.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Les persones amb sordesa sembla que ho tindran millor a partir d'ara amb aquesta nova ajuda, la lectura fàcil. Expliquem de què es tracta aquí, al matí del cap de setmana. I ara volem parlar d'un jutjat de Terrassa que ha començat a emetre resolucions judicials amb lectura fàcil per persones amb discapacitat intel·lectual. Som Fundació ha celebrat aquesta decisió perquè permet als afectats comprendre els documents i tenir més autonomia. Sobre el tema, perquè ens ho expliqui, parlem també amb l'Elisabet Serra, que és codirectora de l'Associació de Lectura Fàcil. Elisabet, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'un tipus d'adaptació que no només facilita la comprensió, sinó que també fomenta això, no? L'autonomia personal i els drets de cadascú de poder valdre's per si mateixos, no?
Això mateix. Quan la persona entén el que llegeix, i més en el cas d'una sentència o una resolució judicial, doncs la persona té la informació per poder doncs, decidir de manera autònoma, de manera doncs, seguint, bueno, tenint la capacitat no, de decidir, que és el que fins ara doncs, no es contemplava pensant en persones amb discapacitat intel·lectual.
Uh-huh. I com funciona? En quin moment això ha començat a posar-se en marxa? Com s'ha arribat fins aquí, fins a aconseguir doncs, aquesta lectura fàcil?
Mira, aquest projecte concret, el de l'adaptació de resolucions judicials de lectura fàcil, és un encàrrec del un encàrrec, diguem, sí, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en què durant tot l'any hem ofert aquest servei des de l'Associació Lectura Fàcil per poder fer adaptacions de les resolucions judicials que ens vinguin de diversos tribunals de Catalunya perquè sigui fàcil de llegir i entendre per persones amb discapacitat.
Uh-huh. I per les persones amb discapacitat això suposo que és doncs, un pas més guanyat, no? Suposo que ells mateixos doncs ho deuen celebrar i us deuen donar a entendre a vosaltres no, aquesta alegria de per fi doncs, tenir això, no?
Sí. Diem que el fet de poder entendre una documentació per prendre decisions, per tenir doncs, una vida autònoma, afecta tots els àmbits de la societat, no? I fins ara doncs, les persones amb discapacitat en quedaven molt excloses. I les sentències és un àmbit molt important. Sí. Vull dir que s'està treballant en molts àmbits i hi ha molta feina a fer, però el de les sentències, l'àmbit judicial és on bueno, és molt important perquè hi ha doncs, persones amb discapacitat afectades d'una banda o de l'altra no? En una sentència i poder entendre els seus drets i els seus deures és fonamental per poder doncs, tenir una vida el més autònoma possible.
Exacte. En què consisteix aquesta lectura fàcil? Què és el que sí. Doncs, té d'especial per tal de que ho puguin entendre bé d'aquesta manera?
Mira, quan parlem de lectura fàcil parlem d'unes pautes que tenen a veure amb el contingut, el llenguatge i la forma. Es poden aplicar qualsevol tipus de textos perquè per fer que aquests textos doncs, siguin més fàcils de llegir i entendre per persones amb dificultats lectores, però al final són vàlids per tothom. Treballem unes frases molt més simplificades, evitant subordinades, mantenint l'ordre convencional, subjecte, verb, complement, frases més curtes de l'habitual, amb vocabulari més senzill, i quan hi ha una paraula que s'ha de definir perquè per context queda, doncs no queda clar, o paraules tan específiques no, de terminologia legal, com és aquest cas amb les sentències, doncs porten les definicions al marge i s'utilitzen paraules, a vegades que s'han, doncs, que són més complexes, però es defineixen, s'expliquen d'una manera planera perquè la persona les entengui. I llavors ja tot el destaquem negretes quan la paraula és important, les línies són molt més curtes, la pàgina també té molt més espai en blanc, l'interlineat, el tipus de lletra és més gran, hi ha el suport també de pictogrames, per tant, tot plegat, quan veus una sentència original, que ja d'entrada a nivell formal no? És molt atapeïda, a part del vocabulari complex, et cau de les mans, no? I ens costa de llegir-la, entendre-la, doncs amb un document de lectura fàcil t'entria per la... és molt més visual, no?, perquè tens tot aquest tractament de contingut, de llenguatge i de forma.
Clar, té un disseny especial, oi?
Sí. Les línies són molt curtes, hi ha molt de marge blanc, la tipografia és molt més gran, vull dir, hi ha tot un... aquests aquests glosaris al costat, no?, que també t'ajuden a entendre el vocabulari. Ho plantegem amb preguntes i respostes, de manera doncs que la persona a qui s'adreça aquesta sentència, quines preguntes es planteja? Doncs nosaltres les plantegem i les responem. I d'aquesta manera doncs és un document molt més amigable, molt més fàcil de llegir i d'entendre.
Mm-hmm. Doncs un pas més cap a aquesta inclusió social amb les persones que tenen alguna discapacitat intel·lectual. Un pas més, no?, guanyat en aquest cas i tan necessari. Elisabet Serra, codirectora de l'Associació Lectura Fàcil, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos aquest pas endavant en aquesta sentència, resolucions judicials per a aquestes persones. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per fer-ne difusió.
Parlem ara de la il·luminació a les oficines, perquè l'Associació Professional de Dissenyadors d'Il·luminació està subratllant la importància d'una il·luminació adequada als espais de treball per tal de garantir el benestar i la productivitat dels empleats en un moment en què molts es reincorporen a les activitats presencials i aquesta es presenta com un element essencial per millorar el nostre rendiment. Segons estudis recents, de fet, això podria incrementar la productivitat laboral fins a un 10%. Sobre el tema li preguntem al Jordi Ballesta. Jordi, molt bon dia.
Hola, com esteu?
Clar, parlem d'aquesta il·luminació a les oficines, que sembla que no, però realment té una importància molt gran en el dia a dia, no?, en el sector, a la feina, i sobretot si es treballa en una oficina davant de l'ordinador i has de passar moltes hores, no?
Sí, la veritat és que sí. Bueno, si penseu una miqueta quin és l'espai físic en el que esteu més hores al dia, la resposta de moltes persones serà que és el seu espai de treball, a la seva oficina. Clar. Per tant, és l'espai on estem més hores i és el que més ens afecta a nivell de bioritmes.
Mm-hmm. Com ha de ser aquesta il·luminació perquè estigui correctament, perquè estigui correcta per la nostra salut?
Doncs la gent que és molt afortunada tindrà molta llum natural. Això seria ideal. El que passa que, bueno, doncs, degut a l'estructura de les ciutats, doncs, no ens permet tindre la suficient llum natural a molts espais de treball. Per tant, on no tinguem la suficient llum natural hem de complementar amb llum artificial, o inclús, quan no tinguem cap llum natural, doncs hem de treballar amb llum artificial perquè aquesta feina sigui el més confortable possible. Hi ha moltes maneres d'il·luminar d'una manera adequada una oficina, però la primera i més important, des del nostre punt de vista, és que tinguis un bon nivell d'il·luminació, tant en pla horitzontal com en vertical, que estigui compensat a nivell de balanços de llum. També que el contrast sigui adequat, per tant, que l'oficina no sigui plana, perquè una oficina plana fa que l'ull no treballi, i al no treballar l'ull també ens cansem més la vista. Per tant, hem de simular una miqueta aquesta llum que trobes a la natura, que té cert contrast i fa que el múscul de l'ull treballi, per tant, que el cervell ho entengui de manera més natural. També hem de cuidar molt la cromàtica. La cromàtica és que també reprodueix els colors, la llum artificial. Per tant, si els colors que tenim al voltant nostre, a la nostra oficina, es reprodueixen d'una manera natural, vol dir que també el nostre sistema, el nostre cervell, els nostres ulls, entenen que aquell espai és més natural i estan més confortables.
I quins efectes pot tenir la llum amb la que treballem? Què és el que ens pot produir?
Doncs mira, hi ha una cosa que es diu ritme circadià, que bàsicament parla dels ritmes naturals que hi ha a l'interior del nostre sistema, del nostre cos. El ritme circadià el que fa és que s'activin certs mecanismes dintre del cos que fan entendre a la persona que ha d'estar activa o que ha d'estar relaxada. Això ve de quan vivíem a les cavernes, no?, que teníem molt contacte amb la llum natural, llavors el prehistòric, per entendre'ns, entenia que quan sortia el sol ell havia d'aixecar-se, per tant no feia servir despertador, sinó feia servir llum. Sabia que a les 12 del migdia tenia el moment de més activitat, perquè hi havia més intensitat de llum, més claretat per anar a caçar, no?, i ell sabia que havia de sortir a caçar en aquell moment. En canvi, quan ja venia el capvespre, baixava el nivell d'intensitat de llum, canviava de direcció, canviava de color, i aquest prehistòric sabia que havia d'anar cap a la cova a dormir. Doncs això, d'alguna manera, és aquests ritmes circadians que avui en dia, amb la il·luminació artificial plana, estricta i contínua, estem desvirtuant. Llavors fa que el nostre cos no entengui què ha de fer. No? No li estem donant les instruccions adequades, perquè estem molts cops 8 o 10 hores en un espai monocromàtic i monointens. I això pot afectar a la nostra salut.
Clar. Al final es tracta, més que d'una qüestió de confort, d'una qüestió de salut tan mental com física, no? Realment li donem la importància que té?
Jo t'he de dir que cada cop més. Des de l'estudi estem projectant cada cop més espais de treball on els clients ens demanen tindre en compte aquest factor de salut. Nosaltres ja fa temps que diem que la llum és, no és eficiència, sinó és salut. Per tant, invertir en una bona il·luminació en un espai de treball és guanyar en la salut dels empleats. Ja per temes tecnològics, ara mateix, amb l'aparició del LED, ja estem aconseguint estalviar molta energia. Per tant, totes les planificacions d'il·luminació en espais d'oficina ja són sostenibles, perquè estem consumint molt menys que abans. Ara, el pas següent és dotar-los de suficient coneixement a nivell de disseny d'espais de treball perquè totes aquestes oficines, a més, també parlin saludable.
Clar. Clar, tot això ho mirem des de la perspectiva, no?, d'estar en un entorn de feina, no?, a l'oficina, però, per exemple, a casa hauríem de tenir també de prendre les mateixes mesures en qüestió d'il·luminació?
És més complicat. T'explico el per què. A casa és més estrany que estiguem tantes hores en un mateix espai. És quelcom que ens passa més a l'oficina. Per afectar els ritmes circadians, els estudis científics actualment el que diuen és que has d'estar un mínim d'hores en aquell espai de manera continuada. A casa, lo habitual és fer una vida més dinàmica, és a dir, ara estàs a la cuina, estàs a l'habitació, estàs al menjador. Per tant, el canvi d'espai, el canvi de llum és més natural. Sí que, per exemple, hi ha una cosa que podem treballar a casa que és molt pràctica, que és ajudar el cos a anar a dormir. És una cosa que fa molt poca gent, però que ajuda molt. I que també ens ajudaria a cuidar la nostra salut. Mm-hmm. Com es pot fer això? De manera molt senzilla. No cal grans sistemes de control, no cal grans il·luminacions, però nosaltres sempre recomanem que, primer, les 3 hores abans d'anar a dormir, d'una manera natural, ja no vegis pantalles. Que sé que és molt difícil, sí, perquè avui en dia estem rodejats de pantalles, però és la primera recomanació, no? Treure aquest factor de llum blava de la nostra vista les 3 hores abans d'anar a dormir. I aleshores anar adequant una miqueta la llum del teu espai cap a una llum més tranquil·la. Per tant, mentre estàs sopant, pots tenir una làmpara sobre la taula que et proporciona la llum en el preu horitzontal per sopar perfectament. Després de sopar, pots agafar una llum de sobretaula en un racó al costat del sofà per llegir, per relaxar-te, per fer el que hagis de fer en aquell espai. I després, quan vas cap a l'habitació, la llum ja podria ser una miqueta més baixa, podria estar a la tauleta de nit o sota la tauleta de nit, on ja la direcció, la posició, la intensitat d'aquella llum és molt fluixeta. Llavors, el teu cervell, de manera irracional, de manera inconscient, entén que el cos ha d'anar a dormir. Per tant, els bioritmes que tu necessites per dormir de manera correcta ja s'activen.
Clar. Una de les coses que segurament, no, ara pensant en això de casa, segurament fem malament el fet d'apagar totes les llums i deixar només la tele oberta. Això suposo que deu ser dolentíssim, igual que anar-te'n a dormir mirant la pantalla del mòbil.
És el pitjor dels escenaris. Sí,
ho fem pantalles... tots, eh?
Sí, exacte, les pantalles LED, no? Jo sempre que em pregunten, i tinc doncs molts alumnes a classe, a la universitat, que em fan consultes d'aquest tipus, profe, no dormo bé. El primer és treure les pantalles, insisteixo, sé que és molt complicat, però si el nostre cervell està rebent aquest component de llum blava, perquè les pantalles LED tenen una freqüència... ens parlen en una freqüència molt blava. Aquesta freqüència blava és la de màxima intensitat d'activitat al migdia, no? Per tant, li estem dient al cromanyon que tenim dins, no?, aquell animal que està guardadet dins nostre, li estem dient, escolta'm, posa't a full intensitat d'activitat. Llavors, estàs tirat al sofà, que en teoria tu vols relaxar-te, i el que li estàs dient als teus bioritmes és activa't al màxim. De la mateixa manera que portar una tablet o un mòbil, veure una sèrie al llit, és doncs, el pitjor inici per dormir que li pots donar al teu cos. Entenc que és complicat, entenc que la dinàmica de vida ara és aquesta, Però si hi ha gent que ens escolti i està tenint problemes d'insomni, doncs si prova 2 o 3 setmanes de les 3 hores abans d'anar a dormir, rodejar-se de no pantalles, d'una llum més càlida, d'anar canviant la intensitat i la direcció d'aquesta nit, jo puc gairebé prometre que a les següents setmanes dormirà més hores i millor.
Doncs aquí està la proposta, no? Aquesta recomanació per tal de que podem descansar millor i sobretot fer un bé a la nostra salut, tant física com també mental. Jordi, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos aquestes recomanacions, no? I sobretot per també renyar-nos una miqueta, no? En aquest aspecte amb el que fem malament i posar bona llum tant en el moment de treballar, no? En aquestes hores que passem el dia a l'oficina o a on sigui, com després també a l'arribar a casa i fer bé les coses. Que ja
i tant. I tant.
Moltes gràcies.
T'agraeixo molt l'interès i que tingueu ganes de parlar d'aquest tema, que jo trobo que és molt interessant i molt rellevant. I sí que és veritat que en parlem poc i se'n podria parlar una miqueta més.
I tant.
Gràcies.
Gràcies. I d'aquí una estona parlem de la feina del Mario, un creador de moltes de les pel·lícules que tots vosaltres segurament haureu vist.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Esta zona del mar Egeo, situada entre las islas de Santorini, Ios y Amorgos, se han registrado más de 550 terremotos.
Más de 7 y 8 de magnitud, o va a producir ondas, un tsunami.
Hace 3.500 años se produjo una enorme erupción volcánica responsable de la forma actual que tiene Santorini. Esa media.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En la linterna de COPE.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Agárralo.
Al matí del cap de setmana a Andorra amb Mar Puerto.
Segur que a molts de vosaltres us agradaria veure què s'amaga al darrere d'una de les vostres pel·lícules preferides. I ell, doncs, ho sap de primera mà perquè forma part de tota aquesta creació. Ell és el Mario i ens explica en primera persona què és el que fa a la seva feina. I ara parlem de que el món de l'animació digital ha agafat impuls en els darrers anys, en part gràcies a la irrupció a la gran pantalla de projectes adreçats tant a públic gran com també a públic petit, un fet que ha permès llançar carreres de grans talents en el món de la creació digital. Un d'ells, dels grans talents, és el Mariano Tazzioli, de Buenos Aires, que des del seu estudi de Sant Cugat del Vallès s'ha fet un lloc en el sector audiovisual gràcies a la seva habilitat i a la seva capacitat d'autoformació. Avui en volem parlar amb ell perquè ens expliqui com és la seva experiència i com ha aconseguit arribar fins aquí. Mariano, molt bon dia.
Gràcies per la presentació.
Clar, parlem d'autoformació i això vol dir doncs, que no t'han regalat res, no? Que tu has treballat tu sol arrel del teu hobby, de la teva passió, i que al final s'ha convertit en una professió com a tal, oi?
Sí, els meus pares sempre em deien, des de petit, em deien que ningú regala res i és veritat. I aleshores doncs vaig començar de bastant petit amb això, quan tenia 11 o 12 anys, en el món digital, perquè jo dibuixava des que era petit. És un dels meus hobbies que he tingut des de sempre. I aleshores, quan ja tenia 11 anys, 12, vaig descobrir aquest món de digital, perquè jo veia les pel·lícules i deia això no són dibuixos, com es fa això? I vaig entrar en el món del 3D. I la veritat que vaig entrar sense cap mena de pretensió. No és que vaig entrar per dir seré faré coses, sinó que vaig entrar per curiositat, no? I és veritat que sempre he tingut ambicions. No sóc conformista, però vaig començar molt innocentment i per sort i per molt esforç també, perquè és una combinació de les dues coses, doncs he arribat fins aquí, que la veritat és que estic molt orgullós, però encara em queda molt camí, queda moltes coses per fer i per complir, per, encara no estic ni... Jo em sento com estic al començament de la meva carrera, diguem-ne. Mm-hmm.
T'entenc perfectament amb això que estàs dient, de que queden encara moltes coses, però clar, parlem de... A tu et diuen el món de l'animació digital, creador digital per projectes, sèries... Però realment què és això? Quina és la teva feina i què és el que fas realment?
Doncs jo el que faig és... em contracten, per exemple, per fer una pel·lícula o un projecte audiovisual, que pot ser una pel·lícula, una cinemàtica per un videojoc, una sèrie o un curt, i a mi el que m'encarreguen és dissenyar, fer el personatge en tres dimensions, perquè les pel·lícules a les que treballo o els projectes doncs es fan en tres dimensions, com les pel·lícules de Frozen, no? Totes aquestes, i aleshores jo m'encarrego de fer com si fos la maqueta digital, com si fos, soc una mena d'escultor però digital, faig el personatge, a vegades ho tinc que dissenyar jo, a vegades em donen el que es diu un concept, que és un disseny en dues dimensions, i jo tinc que interpretar el disseny en dues dimensions en una cosa en tres, que és una feina molt complicada. Tot és una feina molt complicada, no sols interpretar en 3D, sinó també fer el disseny en dues dimensions, és una feina titànica també. Però el meu treball és, clar, és com una escultura. Un dibuix el pots veure solament des d'un angle. Jo tinc que fer que es vegi bé des de tots. Aleshores, és una feina d'interpretació molt gran, perquè la càmera digital es té que posar des de qualsevol banda, té que cobrir tots els angles possibles, perquè una sèrie, una pel·lícula, clar, és com si fos la vida real, és un actor digital que tu pots, el director pots a la càmera on vulgui, i tinc que fer que el personatge funcioni a tots els angles possibles. I és una feina molt guai, però molt dura també, perquè tens que parlar amb el director per entendre la visió que té del personatge, l'estil, cada projecte té estils diferents, que tens que tenir molta capacitat d'adaptar-te als diferents estils. No és el mateix treballar, per exemple, per la sèrie de Spider-Man que vaig treballar, que és un estil com de còmic, que treballa pel projecte de Jíbaro, que va guanyar l'Emmy i l'Anim, que és un estil molt únic d'Alberto Mielo, que va ser el director. Són estils totalment oposats, i tens que tenir molta capacitat també d'adaptar-te a diferents estils artístics.
Mm-hmm. S'ha de tenir sobretot molta creativitat, no? I saber veure-ho tot abans de fer-ho, no? Podem dir, perquè al final suposo que és la imatge, no? La imatge que veiem, tot en moviment, el personatge en si, els dissenys, i al final doncs és visualitzar tota la feina abans d'haver-la creat i després doncs que quedi bé, no?
Sí, a vegades, bueno, és molt difícil visualitzar el resultat final, perquè moltes vegades és un procés creatiu i molt orgànic. A vegades comences amb una cosa i el producte final no s'assembla, perquè no s'assembla el que havia al principi, perquè hi ha hagut un procés orgànic de creativitat, que han sigut moltes conversacions amb el director, moltes conversacions amb els dissenyadors, i ha anat mutant el personatge o l'estil. Uh-huh. Aleshores, és molt difícil visualitzar com quedarà, però jo, per exemple, abans de fer un personatge, jo sí que, personalment, jo sí que el visualitzo al cap. Jo no tinc una altra forma de fer-ho. Tinc que visualitzar-lo al cap, visualitzo els volums, les formes, més o menys, no el producte final, però sí que sóc capaç de visualitzar-lo, perquè en el meu cas, si no ho visualitzo, no sóc capaç.
No el pots crear, exacte.
Clar.
Clar, ara anomenaves, no? Spider-Man, també aquest 2024 hi haurà nous projectes, com per exemple la saga cinematogràfica Gru, amb sí. Els Minions, no?, que tots coneixem. O sigui, estem parlant de pel·lícules i de sèries molt importants, i també amb companyies molt importants com Disney, Netflix, no? Moltíssimes. Clar, des de petit somiaves amb això, i ara que ho has aconseguit, què penses? Dius que encara et queda molt, però imagino que veure't aquí, veure't creant Spider-Man o veure't creant Gru de cara a aquest any, són projectes que motiven moltíssim i que també doncs emocionen, no? Si penses en tot el treball que hi ha hagut al darrere.
No, sí, la veritat és que sí. Jo sempre penso en el meu nen, sí, que jo no penso com que jo de fa potser 10-15 anys estaria molt content. Jo mateix me'n recordo quan era petit, estava començant. que pensava, no?, en treballar, somiava en treballar en aquestes coses, i ara que ho he aconseguit, és una... La veritat és que és molt satisfactori, la veritat. El que passa és que no sé si és per la meva personalitat o què, sóc una persona que, bueno, necessito sempre anar cap endavant, necessito que seguin aconseguint coses.
Claro.
No, com he dit abans, no sóc conformista, i l'associació també és una cosa bona i una cosa dolenta. Bona perquè mai estic quiet. Sempre estic treballant en el sentit que estic treballant per fer alguna cosa millor o aconseguir un altre projecte, sempre tirant endavant. No sóc capaç de quedar-me conformat en un lloc. Encara em queda molt camí, em queda moltes coses, molts projectes, molta més experiència que guanyar, molts més projectes. El meu objectiu és seguir creixent en el meu àmbit i seguir fent-ho el millor possible. I el meu objectiu màxim, que és això pel que estic treballant ara i que segueixo treballant des de que vaig començar això, és ser capaç de dirigir en un futur la meva pròpia una pel·lícula d'animació o de live action, com sigui, però el meu objectiu màxim és arribar a dirigir jo mateix una pel·lícula. Idealment, el que m'encantaria és revivir l'univers de DC Comics, de Superman, Batman, això, portar-lo a una nova època d'esplendor en un futur, però també m'agradaria, no sé, fer els meus propis projectes en algun punt. Vull provar l'experiència de dirigir, de crear alguna cosa per mi mateix, perquè sento l'impuls de crear sempre. Jo, per exemple, quan veig pel·lícules com, no sé, l'última Indiana Jones, podem discutir si la història és bona o no, però cinematogràficament són brutals. M'encanten els plans, no? Els plans que es creen, la il·luminació... És el que m'agrada, no? Fer plans, sí. Dissenyar... Que és el que faig, també. En el meu projecte, els projectes personals que jo faig, per exemple, un dels més importants que estic fent és el d'Spiderman, que estic dissenyant tot el món d'Spiderman en el meu propi estil. Doncs ho gaudeixo molt perquè jo dissenyo tot. Dissenyo el pla, la posició, la il·luminació, els personatges, tot. I això és el que m'agrada, dissenyar mons, no? Dissenyar coses... El que més divertit és agafar una franquícia que ja existeix, per exemple, Indiana Jones o Star Wars o Spider-Man i reimaginar-la amb el meu estil. Això ho disfruto molt perquè ho agraeixo molt perquè és molt divertit, perquè és com per mi són entitats que es poden agafar i cadascú les fa seves amb el seu propi estil. És com si Indiana Jones la dirigeix Steven Spielberg o la dirigeix Christopher Nolan. Serien dues coses distintes, però és el mateix univers, però dues interpretacions distintes. Això és el que vull dir.
I clar, Mariano, ara pensant, ets d'Argentina, vas venir aquí a l'època del 2000, no? Als anys 2000, més o menys, quan eres encara molt petit, i Argentina al principi arribaven les programacions televisives, no?, de la tele, directament dels Estats Units, i clar, suposo que allà és quan et va començar a agafar aquestes ganes, no?, a fixar-te en tot això, i va ser després a l'època dels 2000, no?, quan vas venir cap aquí a Catalunya, quan us vau mudar amb la teva família, que us vau instal·lar a Sant Cugat del Vallès, quan vas començar també a poder tocar una mica més tot el tema cinematogràfic, tot el tema d'aquestes pel·lícules, sèries, i va ser el teu pare que et va endinsar de ple en programes de l'ordinador, si no m'equivoco.
Sí, sí, no, bé, jo clar, que a Argentina he tingut sort d'haver... encara que és escapat d'allà, entre cometes, diguem-ne, no?, perquè la feia va venir cap aquí, a l'haver-me criat allà, doncs tota la programació que venia als Estats Units és el que havia jo. I sort d'això, perquè allà donaven tots els dibuixos de la Warner, que són els dibuixos que m'agraden a mi, Superman, Batman... jo estava tot el dia veient això, veient pel·lícules, anàvem amb el meu avi a comprar pel·lícules de VHS, menjava còmics amb la ment, encara ho faig, menjo còmics, és a dir, però no, perquè m'agrada, perquè jo aprenc mirant, i aleshores menjo còmics amb la ment perquè és inspiració per mi, jo agafo un munt d'idees, creo una llibreria visual d'imatges, d'escenes, d'il·luminacions, que després utilitzo. I clar, com arribava tota la programació allà, i allà hi ha molta cultura de dibuixos animats en aquella època, estava Steven Spielberg que dirigia a una sèrie d'animació, me'n recordo, que m'encantava. Tota la programació de la Warner crec que estava dirigida per molta per Steven Spielberg. Doncs, clar, vaig jo, és que el primer record que tinc de petit, de quan era autoconscient, era veient la sèrie de Batman i Superman. Me'n recordo perfectament encara la sensació que podia posar-me davant de la tele, es posava el logo de la Warner i començava a sonar la cançó de Batman. Era espectacular. I aquesta sensació se m'ha quedat, encara la tinc. I clar, jo, després de veure això, dibuixava. Em passava el dia dibuixant, a classe dibuixava, el qual em portava molts problemes. Però dibuixava a tot arreu i sí. I clar, després, quan vaig començar a créixer una mica, doncs el meu pare, crec, que em va buscar alguns programes, me'ls va descarregar, i des del moment que va fer això, no vaig parar.
Clar.
No vaig parar perquè m'agrada molt l'ordinador, m'agrada.
Ja ho has poder descobrir tot, sí, sí. I tens,
sí, sí.
Tens un estudi a Sant Cugat de disseny 3D a casa teva. Com és aquest estudi? Suposo que a l'entrar ja et deu ser claríssimament com està dins d'una pel·li, no?
Sí, a mi no m'agrada gens l'aspecte de l'oficina. Llavors estic tot uniat. M'encanta tunear-me les coses. Fer com que... Bueno, rodejar-me de coses que m'agraden, no? De fer que no es senti com una oficina. Aleshores, uh-huh. Tinc una màquina recreativa que me'n recorda quan... És que en Argentina, quan era petit, el meu perruquer tenia una màquina recreativa i, clar, jo anava a catar amb el temps sol per jugar. I li gastava totes les monedes que tenia. I res, com a l'Argentina també en aquella època... És que l'Argentina és el mateix que als Estats Units de cultura. Aleshores, hi havia ple de salons de màquines recreatives i em passava el dia jugant allà. I bueno, m'han comprat això perquè m'encantaven de petit i ara dic, pues, ara que puc tenir una a la meva casa, doncs la tinc.
Aprofito i ho faig, i tant.
Sí, tinc aquesta que presideix l'entrada, tinc una rèplica de la màscara que va portar George Clooney de Batman com a exposició, m'encanta el traje de Batman, m'encanta. Tinc una rèplica exacta de la que va filmar la George Clooney, de la que va portar a la pel·lícula del 97. Tinc un munt de maquetes d'animació, perquè són maquetes oficials, per exemple, de Superman i de Batman de la sèrie animada que veia jo de petit, perquè quan els animadors s'animava a mà, hi havia un escultor que feia una escultura oficial per la sèrie o la pel·lícula, i aquesta escultura se li donava als animadors, se'ls posava a la taula perquè vegin com llueix el personatge a tots els angles per dibuixar-ho. I aleshores col·lecciono aquestes maquetes, que la veritat és que m'encanten, perquè no són maquetes per fer bonic, són maquetes fetes per un artista oficial de la Warner, mm-hmm. que eren maquetes oficials de producció. Aleshores les tinc totes per aquí, esparriades, tinc un munt de còmics, de llibres que consulto tot el dia per idees, perquè bueno, m'agrada, m'encanta llegir. Llegir en general, però llegeixo sempre coses per aprendre.
Relacionades amb això.
Sí, llegeixo sempre llibres per aprendre. Quasi mai llegeixo històries, no? Llegeixo sempre llibres per aprendre. Per exemple, l'últim que m'he llegit és un d'Alo Schifrin, que és un compositor argentí, el que va compondre la cançó de Missió Impossible.
Uh-huh, sí.
És una gran de l'indústria, és una llegenda viva. I, clar, perquè també m'encanta la part de la música, la composició musical. Tinc al meu estudi, també tinc aquí un estudi de composició musical també, que és un altre aspecte que m'encantaria portar a la part professional també, però amb calma, perquè el meu treball em consumeix bastant temps, però és una altra cosa que estic treballant per portar el mateix nivell que tinc que l'altra carrera.
Bueno, pas a pas, el que sí que està clar és que la motivació, les ganes i la il·lusió per treballar del que més t'agrada estan claríssimes i estan allà, així que pas a pas segur que anem tots avançant i segur que el nen, el Mariano de petit, de quan veia les pel·lícules, de quan veia Spider-Man, de quan veia Superman i de quan veia aquestes sèries, deu estar molt content de tot el que està fent ara i sobretot creant ell mateix aquests personatges i creant aquests dissenys digitals. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos la teva experiència, la teva afició, i segur que andaran endavant, tot et va molt bé i vas aconseguint a poc a poc això que ens explicaves. Moltíssimes gràcies, Mariano.
No, gracias, gracias a tu.
Que vagi molt bé. Adéu.
Igualment. Adéu.
I parlem també de que els economistes catalans han llançat una gerra d'aigua freda a una de les propostes estel·lars que ha fet el govern de Salvador Illa, i és que 7 de cada 10 economistes creuen que no és factible crear 50.000 pisos públics d'aquí al 2030. El Col·legi d'Economistes veu amb desconfiança el pla d'habitatge i aposta per potenciar la col·laboració público-privada. Així ho revela una enquesta del Col·legi d'Economistes de Catalunya, que constata que una majoria dels professionals són pessimistes i el veuen amb desconfiança. L'estudi assenyala que un 82,2% dels enquestats opinen que el nivell de col·laboració público-privada és baix i defensen que només amb un gran increment es podria assolir el full de ruta en matèria d'habitatge del govern, que per si sol no té prou múscul per assumir-lo. Ressalta també que les dificultats d'accés als immobles irrompen com el tercer principal problema de l'economia catalana i entren per primer cop en el llistat. Això ho ha explicat el director tècnic de l'enquesta de situació econòmica del Col·legi.
Tenint en compte les dificultats que ha tingut el sector públic creant oferta suficient d'habitatge públic amb uns percentatges incomparablement menors que en qualsevol països europeus, és un repte d'una gran magnitud que jo la connectaria. Si veien que la col·laboració público-privada era insuficient, sembla clar que aquest repte, si fos possible, només seria justament amb un gran increment de la col·laboració público-privada, perquè sembla difícil que el sector públic tingui prou muscle i prou recursos.
Per la seva banda, el degà del Col·legi d'Economistes, Carles Puig de Ravi, afegeix que l'accés a l'habitatge és un problema estructural i aposta per la col·laboració público-privada.
O sigui, això és un problema estructural. I per què ve? Principalment per un dèficit d'inversió pública. Això es deixa, el percentatge sobre el PIB no sé si està al voltant del 0,2, quan tindria que estar a l'1 com mínim, no? Llavors aquí el problema és un dèficit d'inversió pública, els plans d'habitatge no funcionen, i això és el principal. Com se li ha deixat tots els habitatges? Pues al sector privat. Per això hi ha una mica de desconfiança, no? Sobretot amb la col·laboració públic-privada, no? Això o es fa col·laboració pública-privada o no s'arregla el problema d'habitatge.
A més, Puig de Ravi també fa referència a la celebració de la Copa Amèrica de Vela d'enguany i ha assegurat que no s'han complert les expectatives d'impacte de la Copa. Barcelona afirma que l'impacte econòmic de la Copa Amèrica de Vela no ha estat a l'alçada de les expectatives. Girona destaca la necessitat de construir més desalinitzadores. Lleida manifesta que l'excés de burocràcia és el principal factor que limita la competitivitat de les empreses de la zona. I Tarragona identifica la manca d'inversió pública en infraestructures com a principal obstacle pel desenvolupament de l'economia local.
A Copa Amèrica van haver-hi unes expectatives d'ingressos de visitants que van sortir d'estudis i potser que al final aquestes expectatives no han sigut les mateixes, però jo crec que, i això és el que crec que demostra, que si tu et fixaves unes expectatives, escolta, això generarà 1.200 milions d'euros per la ciutat de Barcelona. Bueno, doncs ara hem de veure quant ha generat. Jo encara no he vist els resultats, que m'imagino que sortiran, que alguna universitat els farà, no? Quan veiem si en lloc de 1.200 han sigut 800, llavors veurem que hem tingut menys ingressos o no, però no ho podem dir. El que sí que tenim clar és que hem tingut menys visitants dels que hi havien previstos, doncs això és un fet. Però jo diria que això és així, però això és una diferència entre expectatives i el que al final ha sigut, no? Però jo no veig que sigui un dramatisme, com alguns sectors. Des dels col·legis d'economistes sempre intentem donar el missatge que és important que els polítics arribin a consensos importants per tindre pressupostos. Perquè, si no, tens un dèficit de gestió. El sector privat, ninguna empresa es planteja no tindre pressupostos i operar amb els de l'any anterior. El sector públic és molt, molt més complicat perquè es necessita consens parlamentari, però jo crec que hi ha un impacte principalment de seguretat de país, de moral de país, que no som capaços d'aprovar pressupostos, i aquí es barreixen més interessos ideològics en lloc d'interessos econòmics. Per això és dolent, perquè avui estem en un temps que l'economia impacta molt i hem de facilitar els temes i no posar traves, no?
Per tant, en resum, l'optimisme dels i les economistes de Catalunya ha millorat significativament i s'ha situat per primera vegada en nivells anteriors a la crisi del 2008. I en qüestions d'avenços, la meitat assenyala que la intel·ligència artificial no serà capaç de crear prou ocupació nova per compensar els llocs de treball que destrueixi. I fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies per escoltar-nos. Nosaltres tornem el proper cap de setmana amb moltes més notícies per endavant i us desitgem que acabeu de passar un molt bon diumenge.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.